Bona tarda, són les 7. És dilluns 16 de gener de 2012 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. I els saludem tot just l'endemà d'haver-se disputat la 29a edició de la mitja marató de Sitges i la primera cursa de 10 quilòmetres, un èxit absolut de participants amb més de 4.600 corredors, un fantàstic ambient, no cal dir-ho, i victòria final per al jove atleta Albert Moreno, triatleta. Albert Moreno va guanyar la mitja marató i Marcos Saza es va adjudicar la primera cursa de 10 quilòmetres. En fi, parlarem aquest vespre de com ha anat tot plegat, d'aquesta 29a mitja marató, també d'aquesta primera edició de la cursa de 10 quilòmetres, tot escoltant alguns dels seus protagonistes, les de les dues curses, evidentment, i li demanarem una primera valoració amb la regidora d'Esports, Vinyet Lluís. Pel que fa a la resta de jornada esportiva, en futbol, empat a un de la Unió Esportiva Sitges al camp de la Penya Jove de les Roquetes en un derbi tens, força tens, i amb un trist final, ho explicarem. I el Sobrense, que es va veure sorprès per les Roquetes al Municipal d'Iguadols, 3 gols de Codro van condemnar a un Sobrense tocat anímicament després d'haver encaixat la seva 9a derrota. Pel que fa a la Lliga EVA de bàsquet, ha començat ja la segona volta i el Club Bàsquet Sitges perdia en la seva visita al pavelló de Fontejau de Girona, 68-52. I finalment, pel que fa a la primera catalana d'hoquei patins, derrota també del Club Patí Sitges a la pista del Reus Deportiu per 5-4 en el penúltim partit de la primera volta.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
De Rodalies també són els trens regionals.
Què hi trobem, al web?
Tots els itineraris.
Els horaris.
Les tarifes.
I l'estat del servei de trens regionals.
Ens sabríeu posar algun exemple?
Esclar, podeu saber l'horari exacte del vostre tren. O també les combinacions de trens i horaris per anar d'un punt a un altre.
I per a qualsevol dubte, entreu a gencat.cat.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
Guants?
Guants.
Gasa?
Gasa.
Bisturí? Bisturí? Bisturí?
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres, 902 15 15 07.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Els esports protagonistes al llarg de les dues properes hores a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 16 de gener de 2012, com sempre en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Ahir vam viure una jornada intensa, esportivament parlant, al matí amb la 29a edició de la mitja marató de Sitges, aquesta primera cursa de 10 quilòmetres. Al migdia també varen viure el derbi, tens derbi, que es va jugar amb les Roquetes entre la Penya Jove i els Sitges. A la tarda, un altre derbi, la segona part de l'enfrontament Sitges-les Roquetes, amb victòria, diem-ho així, sorprenent, de les Roquetes a Aiguadols davant un Sogrense que està passant per un moment delicadet. Es veu un Sogrense tocat, com dèiem ara fa uns moments, des del punt de vista anímic. Va guanyar 0-3, com dèiem, el conjunt de les Roquetes. En fi, un cap de setmana intens.
Sí, sí. Realment, doncs, un cap de setmana que, sobretot el diumenge, poc temps va tenir un per un.
Sí, no? Sí, per respirar, per respirar, sí, sí, sí.
De fet, sí.
Acabaves una cosa i empalmaves pràcticament amb l'altra.
Sí, per això. Però, en fi, resumir que part del matí va ser positiu, perquè, home, l'empat de la Unió Esportiva Sitges a les Roquetes és un bon empat. Llàstima lo final, no? Llàstima, sí, sí. Lo que es va veure al final. I abans, doncs, jo havia vist tot un espectacle de lo que és l'atletisme, no? 4.600 persones, són moltes persones.
Sí, estem parlant del rècord absolut de la mitja marató. Saben que aquest any hi havíem d'afegir aquesta novetat, que era la cursa de 10 quilòmetres. S'hi van apuntar molts corredors, també, i és, creiem, una bona iniciativa, si més no, la plataforma per en un futur, doncs, aquests corredors que de moment intenten els 10 quilòmetres puguin en un futur, com deia, córrer la mitja.
Sí, després vindrà les seves valoracions.
Evidentment, evidentment.
Si eres massa gent, si se va fer massa,
sí,
gran.
Sí, la qüestió de la sortida.
La sortida, el voluntariat, si n'hi havia suficient gent, tot el que tu vulguis. Però d'entrada, en els 10 minuts que van trigar en sortir tots els corredors a la línia de sortida, doncs et deia clarament, doncs, que era una festa de l'atletisme, no? Ten en compte que a partir de les 7 de la matí, 7, era 6:45 del matí, doncs la carretera que ve cap a Sitges, doncs semblava la festa major. Semblava quan al Castell de Foc,
sí, sí,
aparcant cotxes,
ple de vehicles,
la gent baixant, i tot això. Doncs, i clar, això vol dir que n'hi havia una quantitat de corredors impressionant, que són 4.600 persones, que són persones, i que la sortida, per mi, va estar molt bé, tot i que, clar, va tenir la seva trigada de 10 minuts, que
hi havia expectació, l'expectació era evident, perquè estem parlant d'una gernació de gent, sobretot a l'hora de sortir. Després ja cadascú va al seu ritme i la cursa es va estirant a la seva manera, no? Però hi havia expectació.
Sí, sí, a més...
Un passeig a la Ribera impressionant,
sí,
també.
Sí, sí, ple de gom a gom, molts seguidors, i clar, evidentment, si corren tantes persones, n'hi ha totes aquelles persones que van al costat d'ells,
sí, sí,
doncs que realment també fan, és el públic...
Sí, sí, un bon caliu, un bon caliu, sí, 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 sí. Els atletes, no cal dir, ho agraeixen.
Sí,
ho agraeixen,
sí.
A més, l'escalfor del públic està mirant la cursa.
A més, fins i tot va acompanyar el dia, perquè si el dissabte va ser un dia fred,
sí,
ahir no va fer tant de fred, quan bufava una miqueta el ventet, sí que es notava, però...
Sí, no va ser un diumenge especialment fred.
No. I això també va anar molt bé a l'atleta, va anar molt bé al corredor, i a més, el que sí que cal resumir i valorar positivament és, doncs, que tots els corredors van agrair el fet de passar pel mig de la vila. Van agrair molt el circuit. Jo, de tots els que vaig entrevistar, cap me va dir que no l'havia agradat, que molt bé el circuit, i doncs aquesta és la gran valoració positiva, que la gent li va agradar molt com estava ubicat el circuit.
Albert Moreno, un jove atleta de 21 anys, va ser el guanyador de la cursa. Estem parlant d'un triatleta, d'un jove atleta que està acostumat, doncs, a proves exigents, mentre que la primera cursa de 10 quilòmetres la va guanyar Marcos Saza. Parlàvem la setmana passada amb Dani Serra.
Sí. Uh-huh.
Una miqueta de les expectatives que tenia l'atleta sitgetà d'aquesta mitja marató. Doncs finalment el Dani Serra va quedar tercer.
Sí, per fi ja ha aconseguit un pòdium a la seva vila.
Sí, sí.
Vilanova ha aconseguit dues vegades a la mitja quedar segon, i aquest any aquí ha quedat tercer. Llàstima, perquè podia haver quedat segon fins i tot, La diferència de dos minutets... No, perdó, dos segons...
Dos minuts.
La diferència de dos minuts, però bé, ell estava content perquè l'havia anat tot molt bé, era pòdium a la seva vila, per ell era molt important, i potser ell, la seva inquietud era, quan ell anava doblant corredors, doncs trobar-se tant corredors pel mig que això d'alguna manera van perjudicar una miqueta amb ells, sobretot a los que corren, perquè clar, després arriba el moment que comences a doblar corredors, perquè clar, tu corres per una cosa i l'altra és per l'altra, per una altra cursa. Una són 10 quilòmetres, l'altra són 21 quilòmetres. I era l'única inquietud que ell tenia, que potser l'havia faltat una miqueta més degut a això, no? De que havia tingut que doblar a molts corredors.
Escoltarem algunes de les impressions, alguns dels seus protagonistes, tant de la 29a mitja marató com d'aquesta primera cursa de 10 quilòmetres. El Toni Muñoz, quan va acabar la cursa, doncs pràcticament havia d'anar perseguint, Toni, els corredors, perquè evidentment els corredors quan acaben la cursa el primer que volen fer és abrigar-se bé, descansar, però bé, en fi, vas aconseguir un bon nombre d'atletes, molts d'ells de Sitges també. S'ha de destacar un any més la gran il·lusió que hi havia entre atletes de Sitges, atletes que evidentment no són professionals i que evidentment han aconseguit aquest repte per ells personal de poder acabar la cursa.
De fet, de Sitges es va veure una gran quantitat de corredors, d'atletes, molt bé, bon suport dels atletes de Sitges, un a la cursa de 10 quilòmetres, un altre a la mitja marató, i doncs des d'un principi... El que passa és que sí que te puc dir doncs, que ahir vaig tenir, jo fa molts anys que faig curses, ahir vaig tenir més dificultats, perquè clar, evidentment... Clar,
el volum de gent era molt més evident.
Era molt més evident, sí, i evidentment es barrejava una miqueta la cursa de 10 quilòmetres i la mitja marató, i clar, conèixer a tots els corredors, un servidor,
sí,
no els coneix.
És bastant complicat. Però bé, en qualsevol cas, bones sensacions, i ens quedem amb aquesta xifra increïble de participants, aquests més de 4.600 atletes que van gaudir d'un bon matí, creiem, i en fi, després vindran els pros i els contres, no? Però d'entrada, com els dèiem, avui li demanarem a la regidora, a Vinyet Lluís, una primera aproximació, una primera sensació d'aquesta cursa, la seva primera cursa com a regidora d'esports. La setmana que ve ja entrarem una miqueta més en detalls, ens agradarà també tenir a la gent de la regidoria d'esports aquí amb nosaltres un any més perquè ens facin una valoració més acurada si cal, Per tant, hi ha pràcticament una setmana per endavant per posar tot en ordre i per doncs comentar el que ha anat bé, el que no ha anat tan bé, però en definitiva parlar d'una autèntica festa de l'atletisme sitgetà. D'aquests moments resumirem una miqueta com ha anat aquesta 29a edició de la mitja marató de Sitges i aquesta primera cursa de 10 quilòmetres, repeteixo, escoltant alguns dels seus protagonistes i a la valoració que li demanarem també a la regidora Vinyet Lluís. En futbol, Toni, estem a les portes d'acabar la primera volta i el doble duel Sitges-Les Roquetes el vam poder salvar amb un punt, el que va sumar el Sitges al camp de la Penya Jove.
Sí, a més, jo diria un bon partit al Sitges, que fins i tot va poder guanyar el partit. Jugava davant d'un bon equip, la Roquetes és un equip molt compacte.
I ho havíem dit, és un equip que no va començar bé el campionat, però que el seu tècnic ja havia comentat en més d'una ocasió que era qüestió una miqueta de sort, de que les ocasions acabessin convertint-se.
Sí, i això doncs, realment és el que valoràvem. També havíem dit aquí, doncs, sobretot un servidor, que era un partit de detalls, i de fet va ser un partit de detalls, i va acabar en detalls negatius, que no agraden mai, però que a cap i a la fi és el que porta moltes vegades a l'esport.
I massa tensió.
Sí,
massa tensió. Tot plegat va començar amb l'expulsió del Josep Riambau.
I el partit era molt net,
Sí, no va ser un partit especialment brusc. Sí que es van embolicant, repeteixo, arran, sobretot de l'expulsió del Josep Riambau a la primera part del partit. Després ho escoltaran perquè ell ens va comentar que, evidentment, a l'àrbitre ni li va faltar ni res que se li assembli. I ens va estranyar fins a cert punt que el Josep fos convidat a marxar de la banqueta, però en qualsevol cas l'arbitratge d'ahir tampoc va acompanyar.
No va estar a l'alçada del
partit. No va ser un arbitratge positiu.
No, No, jo penso que no va ser un arbitratge amb autoritat, no va tenir cap gens de res d'autoritat, i això va perjudicar doncs, al final. No? Sí que moltes vegades els nervis, la tensió i tot això doncs, fa esclatar coses, i la sortida de Vicente, d'un jugador doncs, que és molt temperamental, que és un jugador doncs, que té molta veterania, que tothom coneixem el Vicente perquè fa molts anys que juga a futbol, doncs va donar aquell plus.
Sí, va ser una miqueta l'espurna que va acabar d'encendre la metxa.
Ell sol se va encarregar de l'expulsió de Carlitos, i doncs això va escalfar una miqueta al final, i llàstima perquè quan va esclatar tot, pràcticament el partit estava acabat, perquè estava en temps d'afegit.
Sí, sí, després va venir l'expulsió també de Javi González, en una acció també doncs dolorosa, evidentment, per la gent de la Penya Jove, per la lesió important que va patir el jugador de la Penya Jove. Són aquelles coses que evidentment et deixen trist.
Sí.
Et deixen trist.
Sí, lo que passa que
estem parlant de futbol, estem parlant
d'un... Sí, però és una jugada, Pitu, que l'hem vist moltes vegades, però moltes vegades l'hem vist. És una jugada de força, és una jugada que potser una entrada que potser no es té que fer, però que tu vas a topar, en aquell moment topes amb el jugador, te lo portes per davant i va tenir la mala sort de caure malament i trencar-se la mà, no? Uh-huh. Doncs aquí és el gran problema, no? Però que si el jugador no es fa res, l'àrbitre si la falta, potser ensenya la groga al Javi, i aquí no passa res. Uh-huh. El que passa és que el caure va caure malament i evidentment se va fer molt de mal, i clar, això va sumar.
Sí, sí, en qualsevol cas, la tensió que s'ha de viure també a l'última part del partit a la graderia, més que la graderia, a la zona del on sí, està ubicat el bar.
On està el bar, sí.
Sí, sí, allà hi havia una quantitat important de públic, especialment doncs encès per com anava el partit.
I que no fa gens de bé a la Penya Jove. De fet, si tu recordes, la Penya Jove sempre ha tingut aquella fameta, allò de dir, anem a la Penya Jove, compte, aquí no la jugueu i compte.
Sí.
Ara s'està, d'alguna manera, s'està netejant aquesta imatge. Té un entrenador com el Josep Riambau, que és un senyor al camp i fora del camp, i s'està netejant molt. Tot això no li fa cap favor a la Penya Jove, perquè la Roqueta sempre ha tingut aquella fama, i ara que es comença a netejar la imatge, doncs aquestes coses és donar un pas enrere. No?
En qualsevol cas, i des del punt de vista esportiu, com dèiem, el Sitges suma un punt, tot esperant que pugui acabar de sumar els tres davant el Montserrat i Igualada. Per cert, ja se'ns ha confirmat que aquests 22 minuts que queden per acabar el partit es jugaran finalment el dissabte 18 de febrer. Dissabte de Carnaval.
Dissabte de Carnaval.
Ja més o menys intuíem que la cosa podia acabar així, perquè la gent del Montserrat Igualada no estava massa predisposada a poder venir a jugar el partit entre setmana, i al final doncs la federació ha estat qui ha donat ja definitivament el vistiplau a poder jugar el dissabte 18 de febrer per acabar-se, en repeteixo, aquests 22 minuts i acabar de rematar, Toni, una victòria que per als Sitges també li podria donar una petita empenta.
Sí, perquè si ara mira la taula classificatòria, veus els Sitges allà, però clar, no sumes aquests 3 punts que pràcticament els té guanyats.
Sí, 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 sí.
Si el Sitges és capaç de guanyar aquest partit, que el té més que guanyat, amb un 3-1, en 20 minuts és molt difícil que el Sitges facin 2 gols, però té que jugar-se. Si sumant aquests 3 punts, ara veuríem els Sitges allà una miqueta més dalt, no? I clar, ara el veus amb 3 punts menys, però bé, tindràs que esperar fins al dissabte de Carnaval. Però ja està aquí, ja queda menys.
Sí, sí, queda un mes pràcticament.
I potser després el Sitges agraï aquests 3 punts.
Sí, sí, de ben segur que sí. Al cap i a la fi són 3 punts que el Sitges li podria permetre escalar uns quants llocs a la classificació. Veiem el Sobrense 6è per la cua, Toni.
Sí, potser aquesta és...
Ens hem de preocupar?
Ja fa dies que no es tenien que preocupar, ja fa dies. El Sobrense no havia perdut tants partits consecutius.
Ahir 0-3 amb les Roquetes.
Sí.
Un Sobrense que va començar bé el partit. Va
sí.
començar dominant, va tenir les seves bones ocasions, però
sí.
a la segona part es va diluir.
Sí, sí, totalment, no. El Sobrense falta això, no? Falta tensió.
Ja dèiem divendres, perdona, que les Roquetes presentava millors números fora que no passar a casa, però evidentment jo creia que el Sobrense ahir guanyaria.
Sí. Sí,
era una sensació que jo tenia.
És el que fa les dinàmiques. No?
Inclús li vaig dir amb el Juan Jori, amb el delegat del Sobrense al migdia, que ens vam trobar a les Roquetes, li vaig dir modestament, crec que el Sorense ho té millor per guanyar les Roquetes que no pas els Sitges per guanyar avui aquí. Era una sensació que jo tenia personal. Després, mira, la cosa va sortir mitjanament al revés.
A mi em feia molt de respecte a les Roquetes, perquè jo les Roquetes les seguim molt, les tinc seguint, i l'he vist jugar a casa, no l'havia vist jugar fora, però sí que havia vist els resultats. Les Roquetes, si mires els partits que ha jugat a fora, ha tret millor rendiment a fora que a casa. Uh-huh. I això em feia molt de respecte, perquè aquí, si és capaç de sumar l'Espirall, la Roqueta no és inferior a l'Espirall, sobretot a Can Contrari. A casa ja és una altra història, però a Can Contrari no. I em feia molt de respecte. De fet, jo en tot moment vaig dir que era un partit complicadet, difícil, i que tindrien que, sobretot, mesurar molt bé com jugar al Sobrense, perquè, clar, el problema no és l'equip contrari, el problema és el mateix Sobrense.
Jo haig d'afegir, Toni, i també és una sensació personal, que ahir, de tots els partits que li he vist a les Roquetes, estic parlant aquesta temporada, és el cop que li he vist millor.
Sí, estava col·locat. De fet, el que va dir el Sergio, va recuperar jugadors, molt ben col·locadet. El Codro allà davant fa molt de mal, perquè és un jugador que té molta qualitat i en qualsevol pilota morta te la pot clavar. I
tres gols, un jugador que al davant no perdona.
No perdona.
Sí, sí, a la mínima que pot, sí, te l'endolla.
Sí, sí, ell te la fot dintre. I clar, el Sobrense, tot i que va començar molt bé, perquè de fet l'equip que va sortir ahir, doncs, agradava. Era un equip que al mig del camp movia molt bé, a davant doncs tenia el Jonathan, faltava potser l'Ignasi Castells a la segona part. Uh-huh. Però perquè estem acostumats a veure'ls i pot ser un revulsiu,
una miqueta de revulsiu, sí.
Exacte, més que res per això, però jo el Sobrense que va sortir no me desagradava, el que passa que després al llarg del partit doncs es va veure clarament que el Sobrense està passant un mal moment, que les Roquetes a Can Contrari és un equip molt perillós i que va aprofitar les seves opcions i va guanyar.
Ens deia Andrés Sáez en acabar, ho escoltaran al llarg del programa, que ell tenia la solució, evidentment no ens la va dir, però que ell ja entenia que tenia la solució. Doncs benvinguda sigui aquesta solució si l'equip comença a reaccionar, perquè el calendari que té ara el Sobrense, tant el Sobrense com el Sitges, és exigent. Ja fa dies que ho venim comentant, Toni. El Sobrense ara té dos desplaçaments consecutius, Vilafranca i Anoia, i després juga el derbi amb el Sitges.
Sí, sí, no té un calendari maco, té un calendari complicat. A veure, quan millor tenia el calendari eren aquests dos últims partits, el que tenia que jugar al camp del Torrellenc i amb les Roquetes. Teòricament, sobre classificació, tu
sí,
eres superior.
Te'n vas amb un 0 de 6, eh?
Tu eres superior, uh-huh. Però clar, després de perdre els dos partits, doncs tots els partits que tingui que jugar al Sobrense, si no n'hi ha res de diferent, doncs seran molt complicats. Les solucions, sí, ell no ho va dir, que tenia la solució, i la solució, si ell la sap, que la posi en pràctica el més aviat possible, perquè si no, potser després és massa tard. Uh-huh. I si ell té la solució, doncs endavant, però endavant ja.
Sí, sí, estem ja en unes alçades, sí que queda tota la segona volta, i que hi ha un petit marge, cada cop menys, però evidentment la situació comença a ser una miqueta preocupant, no diríem delicada, sinó preocupant, bàsicament perquè veiem l'equip tocat.
Sí, sí, molt tocat.
Tocat.
Molt tocat.
No veus un equip alegre, un equip...
I te quedes amb cosetes, sí. Te queden moltes coses. Ahir mateix, quan va acabar el partit, la meitat dels jugadors estaven sentats a la banqueta, sense marxar, i l'entrenador ja no hi era. Uh-huh. S'havia anat, i els jugadors estaven allà, estaven totalment destrossats, molts trencats allà, però no anaven cap al vestidor, i en aquell moment l'entrenador allà no hi era.
Sí, veus una dispersió, veus repeteixo un, no sé...
Clar, són coses que... Són imatges que te queden al cap i que penses, què passa aquí? Uh-huh. Doncs aquí falta una miqueta més. I a més, te dic una cosa, sincerament, i no tinc res a favor de ningú ni en contra de ningú, únicament vull que guanyin els equips de Sitges. Això, en un altre club, l'entrenador ja estaria fora. Mm-hmm. Clarament.
Sí, sí. En un altre probablement club, sí, probablement sí.
Nou derrotes, l'entrenador ja estaria fora.
Mm-hmm. Bé, en qualsevol cas, estarem atents al que pugui passar, si és que ha de passar alguna cosa al llarg d'aquesta setmana, però evidentment aquesta derrota deixa el Sobrense en una situació, repeteixo, força compromesa. Que ho pot aixecar, evidentment que sí. L'equip té la qualitat suficient i els jugadors per tirar-ho endavant, però repetim, la dinàmica ara probablement no sigui la millor. I pel que fa a la resta, Toni, bé, el Molanta va sumant de 3 en 3.
Sí, sí.
Ha guanyat els seus dos últims partits per la mínima, però els ha guanyat.
Sí, sí, a més, ahir patint una miqueta, no?
Sí, amb el Vilanova, bé, 1-0.
Davant tenia un bon equip, eh? El Vilanova és un bon equip, però bé, ell va fer el seu golet, van sumar els 3 punts, i aquí el que importa és sumar. I de 3 en 3 encara millor.
Sí, sí, sí.
No falla el Rodivilles.
Si el Molanta acaba sent campió, també segur que no recordarà allò...
Si ha guanyat
per
la mínima...
Si el dia 15 de gener va guanyar 1-0 al Vilanova B.
No. Recordarà que va sumar de 3 en 3,
sí, sí.
Que tan sol porta una derrota i que tan sol ha encaixat 9 gols.
Sí, senyor.
I això és el que recordarà de moment. I bé, el Rodivilles continua allà, segueix lluitant... no per aquest segon joc
va guanyar per la mínima també el seu partit amb la Fundació Atlètic Vilafranca.
Sí, era un partit difícil perquè és un derbi per ells, es coneixen força bé i bé, un gol que li dona 3 punts important i el Ribas
doncs... va despertar el Ribas.
Sí,
va despertar,
sí, sí, sí.
Després dels últims resultats així una miqueta compromesos
amb un Torrellent que li va fer 4 gols al Sobrense i que el Ribas l'ha fet 5.
Sí, sí. En fi, la situació al capdamunt de la classificació continua sent més o menys la mateixa, com dèiem, el Molanta domina, el Riudevitlles està allà esperant, a veure si, com diuen els castellans, cae la breva, però de moment sembla que el Molanta no té la intenció de fluixar a la classificació i té tots els números, repetim una setmana més, per proclamar-se campió. Molt s'hauria de torçar la situació a la segona volta, molt.
Molt, no crec que...
Que li pot arribar un mal moment? Probablement sí, no dic que no, però evidentment té un coixí de 9 punts ara.
Sí, sí, i no crec, perquè és un equip molt compacte, patina més, patina menys. Però,
sí, sí, però
va sumant,
sí, sí.
I suma de 3 en 3, no de punt a punt, no, sí, de 3 en 3.
Bé, i si pots empatar no perdis.
Clar, ja, però és que la diferència del
no, però això també et fa regular, una miqueta, sí. Això fa un temps ens ho deia el Manel,
sí,
dir, que ell una miqueta la idea que tenia del Sitges és que es convertís també en un equip regular,
sí.
És a dir... No pot ser guanyar 2-3 partits i després perdre dos els dos següents, sinó si els pots empatar, bé, no és un mal resultat.
Sí,
va
sí,
sumant.
Sí, no, sumar sempre és bo, el que passa que, clar, en aquest cas, el Molanta, doncs, de totes les jornades que té, tots són victòries i tan sols una derrota.
Sí,
i
sí,
potser
no,
la que va més sorprendre, no? Perquè, de fet, quan va perdre, doncs van perdre en un camp on realment el
Molanta
era molt
amb un equip que venia d'encaixar 10 gols.
Sí, per això. Per això.
Aquelles coses que a vegades, aquelles sorpreses que cansen el món del futbol. Repassarem aquesta jornada a la tercera catalana en el seu grup 12. Avui també hem de parlar una setmana més de bàsquet. Malauradament el bàsquet Sitges ha començat la segona volta perdent. Ho va fer dissabte a Fontejau, a la pista del Girona, per 68-52. Per tant, l'equip torna a desequilibrar la balança. Torna a tenir més derrotes que no pas victòries. 8 derrotes, 7 victòries. Un Sitges que aquest proper dissabte rebrà el Collblanc, la Torrassa, el que va ser el gran rival la temporada passada, l'any passat, a Copa Catalunya, i que la primera volta també, doncs, recordem, no oblidem, va ser una de les derrotes més doloroses que va patir el bàsquet Sitges a la pista del Collblanc, la Torrassa. De fet, l'Edu Piñero ens ho va recordar. Aquell partit ens va fer molt de mal i aquell partit, ostres, ens va fer una miqueta obrir els ulls a tots plegats i veure que la cosa no anava massa bé. Bé, derrota, com dèiem, a la pista del Girona, 68-52. En hoquei patins, Toni, estem a punt d'acabar la primera volta, també. El Club Patí Sitges ha tornat a perdre, 5-4.
Sí, en una pista a la que jo esperava que fes quelcom més, no?, i que poguessi sumar, no sinó 3, sinó 1, o el que sigués, per sumar. Bé, ara té l'última jornada ja a casa amb el Rodivilles, també és un rival directe, un rival de la seva lliga.
Seria important, guanyar aquest partit.
No, té que guanyar-lo. Si no guanya, doncs que comencin a fer números, perquè la cosa se complicaria molt. Té que guanyar-lo, perquè ara fa falta sumar, s'han quedat allà, tots estan sumant, i en canvi el Patí Sitges ja fa moltes jornades que no suma i fa falta els 3 punts.
Fan falta, evidentment, els 3 punts per aquest Club Patí Sitges que rebrà amb el Riudevitlles. Una miqueta de poliesportiu també per recordar, per exemple, que s'ha disputat la novena jornada, la primera nacional espanyola de rugby. Mal resultat per al primer equip del Rugby Club Sitges, que va perdre amb la Palma de Mallorca 27-25 al camp del Ponent. Atenció, perquè el Rugby Club Sitges és penúltim a la classificació, només ha aconseguit dues victòries i, per tant, haurà de suar i de treballar per evitar el descens de categoria. En fi, són algunes de les notes poliesportives també d'aquest cap de setmana. D'aquí uns moments ens hi posem ja de ple per repassar la 29a edició de la Mitja Marató i aquesta primera cursa de 10 quilòmetres. I sense cap mena de dubte, si parlem allò de la cirereta de la 29a edició de la Mitja Marató i d'aquesta primera cursa de 10 quilòmetres, evidentment, els participants, Toni, més de 4.600.
Sí, sí, 4.613 és la quantitat que ens van donar a la recta de sortida. És molt important, perquè és molt, molt...
Clar, és que hem passat dels 2.000 i pico al...
És el doble.
Sí, 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 sí.
És el doble, més del doble, perquè, clar, estem parlant de l'any passat, que van acabar un 2.100 escaig,
sí, sí.
No? I estem parlant de 4.600. Jo no sé els que van acabar moltíssims, perquè, de fet, et dic una cosa, quan jo tenia que marxar, perquè, de fet, tu saps que van tenir el dia molt ocupat, uh-huh. Marxava un cop ja la cursa estava molt avançada, era pràcticament gairebé 2:15, i encara passaven molts, però molts corredors per Espalter Sant Francesc,
sí, sí, sí,
al
sí,
principi
sí.
Del carrer Sant Francesc. Uh-huh. Això vol dir que quedava un bon tros de cursa i molts corredors. I estàvem parlant de 2 hores després de l'inici de les curses i clar, això vol dir doncs, que clar, era molta gent, agradava moltíssim veure córrer els corredors pel carrer Sant Francesc, va ser per l'Espalter agafar cap a dalt el Sant Francesc, agradava moltíssim, però te dones compte doncs, que era molts, però molt, molts corredors.
Una cursa que recuperava el circuit pel casc urbà.
Sí.
Això també doncs, és d'aplaudir.
Sí.
Era una reclamació que havien fet també alguns dels corredors la temporada passada, l'any passat, i bé, una miqueta aquest caliu que la gent espera veure i viure al casc urbà, al poble, com es diu vulgarment, sí. Doncs s'agraeix moltíssim.
Sí, molt, molt. A més, tots els corredors estaven molt contents. Jo, amb els que vaig parlar, els que nosaltres vam poder parlar i els que vam parlar jo caminant, no? Uh-huh. Preguntant i això, doncs, ens va dir clarament doncs, que estava molt content, que l'havia agradat molt, que era una molt bona experiència i que era el moment de no canviar res, de seguir així, perquè realment el circuit era molt maco, estava molt recolzat per la gent i feia encara la cursa més maca, no? Uh-huh.
Sí, evidentment que no tot és de color rosa, evidentment hi ha opinions per tots els gustos, cada any hi són les opinions, hi ha corredors, atletes que valoren positivament alguns aspectes i d'altres no tant, però bé, això ja forma part una miqueta de tot plegat.
Clar, aquí, a veure, són molts corredors, no? Són sí, molts sí. Atletes, no? I clar, evidentment...
Clar, la pregunta seria, estem capacitats per absorbir un nombre tan important? Aquesta pregunta li traslladarem d'aquí uns moments a la regidora, a veure què ens diu, no? Però en qualsevol cas, evidentment, celebrem de totes que, sí. que Sitges pugui acollir una cursa d'aquestes magnituds.
Sí, 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 a més la valoració dels corredors era això, no? Que el circuit era molt maco, n'hi havia, clar, evidentment, clar, n'hi havia molts, molts, molts atletes, són 4.600 persones, a part dels que acompanyen aquests atletes, que això feia que el passeig estigués ple de gom a gom, i també n'hi havia les queixes, no? Una de les queixes que em van dir al principi del circuit era que la mitja de Sitges tenia que mimar una miqueta més les bosses. A l'inici de la cursa donen unes bosses
sí.
De regal, no?
Sí.
No l'agradaven alguns que altres atletes, perquè tan sols portava una samarreta, i deia que en qualsevol cursa doncs sempre l'alimentava una miqueta més, n'hi havia més coses, i clar, a l'atleta això l'agrada molt.
Sí, era perquè... és un dels precs, no? Correcte.
I això era una de les queixes que a principi de la cursa doncs m'arribava a mi d'alguns corredors locals, doncs que deien: Toni, mira, això és l'únic que Sitges podia millorar bastant, perquè és molt pobre el que realment donen dintre de la bossa. Són coses per
analitzar. Són petits detalls, evidentment.
I que es poden millorar moltíssim, i bé, jo penso que el més important és que la gent estigui content del circuit, i el que me va arribar a mi era totalment positiu.
I a partir d'aquí, doncs, el repte de cadascú, no? Evidentment, uns que van a guanyar la mitja marató, altres que van a intentar-la acabar, d'altres a millorar el temps respecte a l'any passat, molts també, molts sitgetans, molts corredors i corredores sitgetanes que es van voler provar també en la cursa de 10 quilòmetres, això està molt bé, vull dir, és un primer repte, és un primer pas per, en un futur, no sé, intentar de que l'esforç sigui una miqueta més evident i poder completar la mitja.
Sí, no, i fins i tot corredors que corren moltes mitges, de fet, els dos guanyadors són corredors de mitges, els guanyadors de los 10 quilòmetres són corredors de mitges que estan preparant la Marató de Barcelona i que li interessava més córrer els 10 quilòmetres de cara a lo que ells potser les restava per millorar, no? I m'ho deia, sobretot el campió, el guanyador: he corregut, em sembla que em va dir, de 4 a 5 curses, mitges de Sitges, però aquest any m'he inclinat per això de cara a la meva preparació, als 10 quilòmetres. I també un altres corredors de Sitges, atletes locals, doncs que han preferit els 10 quilòmetres, però que evidentment el seu objectiu és la mitja marató.
A nivell de classificació, òbviament, hem de destacar el tercer lloc que va aconseguir Dani Serra.
Sí.
Amb ell parlaves, Toni, fa tot just una setmana, i bé, una miqueta... les seves expectatives anaven una miqueta per aquí.
Sí, i a més ell feia referència a això, que el no tenir aquest any premis en metàl·lic, potser no n'hi havia tanta quantitat d'atletes que venien aquí doncs a guanyar i a millorar molt les seves marques. Clar, evidentment, tot i que el còmput final de corredors era moltíssim, perquè eren 4.600, doncs, clar, el Dani es va trobar doncs una cursa a la que ell, tot i les dificultats moltes vegades, els doblaments i això, doncs li va sortir tot molt bé, ha de millorar el seu temps i ha millorat molt la seva classificació. L'any passat, si no recordo malament, va quedar vuitè o novè, aquest any ha quedat tercer i va cap amunt, i això no vol dir que l'any que ve doncs pugui consolidar una categoria millor. També destacar la Vinyet Noguero, que aconseguia un sisè lloc tot i sortir lesionada, una miqueta lesionada, sortia d'una lesió, i tot i això i les seves dificultats, doncs també aconseguia una molt bona cursa, sent els dos els primers locals.
Doncs sí, Dani Serra i Vinyet Noguera, una miqueta els millors classificats pel que fa a la mitja marató. Evidentment que no els comentarem avui totes les classificacions, perquè si no probablement necessitaríem més d'un i de dos programes. Si algú està especialment interessat en que els propis corredors ja ho fan, no? Però si algú està especialment interessat en poder veure com ha quedat tot plegat, doncs tan senzill com anar a internet, a la pàgina mitjasitges.cat, i allà doncs hi haurà un enllaç amb les classificacions tant de la cursa de mitja com de la cursa de 10 quilòmetres. A partir d'allà doncs es pot veure doncs com ha quedat configurat tot plegat. Però pel que fa al podi de la 29a edició de la mitja marató de Sitges, doncs comentar-los que el guanyador va ser Albert Moreno amb un temps de 1 hora 9 minuts 29 segons, el segon Òscar Rodríguez amb 1 hora 9 minuts 52 segons, i com dèiem, el tercer classificat va ser el sitgetà Dani Serra amb 1 hora 11 minuts 04. En categoria femenina, i pel que fa a la mitja, la primera classificada va ser Ilona Margele amb 1 hora 17.13, la segona Jelena Abel amb 1 hora 19.00 i la tercera Meritxell Bonet. Meritxell Bonet em sona que l'ha guanyat algun cop.
Sí.
Parlo ara molt de memòria.
Si no l'ha guanyat, ha quedat pòdium.
Sí, la Meritxell doncs no és ni de bon tros el primer cop que la corre. La Meritxell va fer en aquesta ocasió tercera amb 1 hora 22.22. Pel que fa a la primera cursa de 10 quilòmetres, el guanyador va ser Marcus Saza amb 32 minuts 43 segons, el segon classificat Toni Bernadó, Toni Bernadó sí que em sona de sí, que hagi també corregut mitja marató,
sí.
Va fer 33-25, i el tercer Manuel Pita també em sona com un dels antics participants de la mitja marató. Manuel Pita va fer 33 minuts 56 segons. Pel que fa a la categoria femenina de la primera cursa en 10 quilòmetres, Mireia Sosa en va ser la guanyadora amb 40-52, la segona va ser, si no m'erro, Alham Elkadi, el Cacti, hi ha noms a vegades difícils de pronunciar, i la tercera, Janina Freitag. Però la guanyadora, com dèiem, Mireia Sosa, va fer 40 minuts 52 segons. És una miqueta el més destacat, els podis de la 29a edició de la mitja marató i també d'aquesta primera cursa de 10 quilòmetres. Per tant, dit això, Toni, és moment ja d'escoltar els protagonistes. I el primer d'ells, evidentment, el vencedor absolut d'aquesta 29a edició de la mitja, Albert Moreno.
Bueno, pues tinc 21 anys, sóc triatleta i bueno, aquesta carrera era una més per preparar Campionat d'Espanya a mitja distància de triatló 3 de març i crec que se m'ha donat bastant bé.
Què t'ha semblat la cursa?
La cursa molt bé, bastant ràpida perquè la pujada no s'enganxava molt, en canvi la baixada es baixava bastant ràpid i bueno, amb la companyia de l'Òscar, que ha anat tirant bastants quilòmetres, pues, se m'ha fet més amè.
El teu registre, bo?
Bueno, era la primera carrera, la primera mitja marató que corria, o sigui, em dono per satisfet. Ja més endavant anirem treballant per baixar aquesta marca.
Escolta, córrer la primera i guanyar les Sitges, molt bé, no?
Sí, la veritat, molt content, no m'ho pensava pas i al final, mira, hem pogut guanyar i molt contents.
Abans, parlant amb diferents atletes, m'han dit que molt bé, però que potser el que no l'havia agradat molt havia estat la sortida, perquè era massa estreta. Tu com l'has vist?
Sí, jo penso que la sortida és bastant estreta. Si es pogués modificar això estaria molt bé. A part que el passeig marítim rellisca una mica i costa córrer, però està bastant bé perquè és al costat del mar. I bueno, s'han de mirar els cantons positius i els negatius i de fer una avaluació i veure que és un bon lloc.
I escolta, a partir d'ara què?
Bueno, a partir d'ara ja l'atletisme s'ha acabat, comencen els duatlons, els triatlons, que és el que em dedico, i bueno, molt content d'haver fet aquesta, però no en faré gaires més, no.
Tornaràs a córrer aquesta l'any que ve?
Ojalà pugui tornar a venir a córrer aquí l'any que ve. La veritat que ha sigut molt divertit, molta gent, molts ànims, la gent t'animava molt, i la veritat que molt content i moltes ganes de tornar.
Com a passar pel mig de la vila de Sitges, és tot un plaer, no?, corrents.
Home, i tant, la veritat és que qualsevol carrera que passis per dintre del casc antic, la veritat és que és un plaer poder córrer entre els carrerons estrets, sense ceres, amb la gent pels cantons animant, és un ambient boníssim i molt satisfet.
Albert Moreno, el guançador d'aquesta 29a edició de la mitja marató de Sitges, ho deia molt clar, ara s'han acabat les curses, se'n dedicaré específicament al que ell fa, duatlons i triatlons. El nostre proper protagonista, Toni, és en Dani Serra. Amb en Dani Serra doncs, podies parlar la setmana passada tranquil·lament, abans de la cursa, una miqueta preguntant sobre les expectatives que tenia ell personalment d'aquesta mitja marató. Havia fet molt bons registres a la mitja de Vilanova, per posar un exemple. I bé, ell tenia el repte personal de poder millorar els seus registres a la mitja de Sitges. Finalment, el Dani, com dèiem, va quedar en tercera posició i les seves impressions, aquestes.
Sí, bueno, ha estat una cursa estranya per les circumstàncies del recorregut. Ja temíem que podia passar coses que han passat, no? Com que hi ha hagut molts doblatges a la segona volta, amb gent que fins i tot feia el 10.000, doncs els hem doblat. Ha sigut una cursa estranya, però al final les sensacions de cursa per mi personalment han estat prou bones i m'emporto doncs, un podi aquí a Sitges per primera vegada a la general, que per mi ha estat un èxit, i tant que sí.
Vas a més, això és molt bo, perquè tu tenies moltes ganes de fer quelcom aquí a la teva vila i ja has aconseguit com a mínim aquest tercer lloc, que pot ser segon, eh?
Sí, estem pendents d'això, no sé si el que ha quedat segon classificat doncs realment corria amb el seu dorsal o amb algun altre company. Al marge d'això, doncs jo competeixo contra mi mateix, és el que dèiem la setmana passada. He fet una bona marca, similar a la que vaig fer a Vilanova, tot i que per mi aquest circuit ha estat un pèl més exigent que no pas el de Vilanova, però vaja, el que compta és això, no? Acabar amb sensacions bones, amb un bon gust de boca, d'aconseguir una bona posició aquí a Sitges i traient avantatge una mica del que comentàvem la setmana passada, que que el fet de no haver-hi premis en metàl·lic doncs, segurament ha tret a corredors de més èlit que no pas nosaltres i ha deixat una mica que els corredors amateurs, que més o menys potser estem una mica més destacats però que no deixem de ser amateurs, doncs, aconseguim aquestes posicions una mica més bones.
T'ha agradat el circuit?
Sí, m'ha agradat el circuit. El que passa és això, que el fet de donar dues voltes, doncs, com comentava abans, ha propiciat aquests doblatges que a l'entrada del poble hi ha la segona volta, entrant pel carrer Espalter, pel carrer Sant Francesc, doncs s'ha pilotonat una miqueta de gent i aquests últims quilòmetres doncs, han costat una miqueta més de fer. Però vaja, el circuit és atractiu perquè el fet de passar pel mig del poble doncs, anima moltíssim. Llàstima potser una mica d'això, no? que el recorregut doncs, propiciava fer aquestes dues voltes i potser hi ha hagut una mica de molta gent d'amuntegament en aquesta segona volta.
Tot i que tu estaves de los primers, què t'ha semblat la sortida?
La sortida ha sigut molt dura perquè aquí ha passat una altra de les coses que també temíem, que era que hi hagués corredors de la cursa de 10 quilòmetres que sortissin un pèl més forts dels que anàvem a fer la de 21. I ha passat així, perquè hem sortit a un quilòmetre, els primers dos quilòmetres molt ràpid, de seguida he vist que aquell no era el meu ritme de cursa, no? I s'han marcat tres corredors al capdavant, que eren de l'Andorra, que després, clar, s'ha vist que aquells corredors anaven a fer la cursa de 10 quilòmetres. Clar, la gent que està forta i que surt a fer una cursa de 10.000 surt amb ritme que els que anem a fer la mitja doncs, potser hem sortit una mica enganyats en aquests primers quilòmetres, no? Forçant una mica més i després doncs, hi ha hagut algun quilòmetre que potser ho hem patit, no, això? Perquè, clar, quan forces una mica al principi, doncs després això ja no t'ho treu ningú, no? Són quilòmetres que vas un pèl més ràpid del que potser hauries d'anar, però vaja, s'havia de fer així, suposo, per circumstàncies de l'organització i al final doncs, ha sigut així i tothom ha sigut igual.
Ha estat una primera experiència a Sitges, aquestes 10 quilòmetres i la mitja. Com la veus tu, Dani? Se tindria que canviar el circuit de los 10 quilòmetres o fer quelcom més per no fer nosa a los que realment correu la mitja?
Vaja, potser sí que faria això, no? Jo crec que la idea inicial de fer una sortida, de fer dues sortides, no una que s'hagués fet mitja hora abans, doncs segurament hi hagués hagut algun doblatge també, però no tants com hi ha hagut fent-ho d'aquesta manera. I vaja, no sé, suposo que ara hi ha un any per pensar-ho, si hi ha alguna altra manera de fer-ho, si es repeteix la idea de fer un 10.000 o no. Això ja són temes de la regidoria que hauran de valorar com ha anat tot, no? A nivell d'inscripció segurament sí que val la pena, el que passa que falta doncs, veure de quina és la millor manera de fer-ho, no? I crec que potser cal asseure's i pensar-ho amb calma, no? Si és millor fer dues sortides i veure quins temps es deixa entre una i l'altra. S'ha d'estudiar una mica més.
Dani Serra, el tercer classificat d'aquesta 29a mitja marató de Sitges, considerant també alguns dels aspectes que són susceptibles de millora o no. Evidentment, ara una miqueta és la regidoria d'esports la que ha de valorar o no els pros i contres del fet de compaginar aquestes dues curses, d'una banda la mitja i l'altra aquesta primera cursa de 10 quilòmetres. En qualsevol cas, són qüestions, com deia el propi Dani Serra, que han de valorar la gent de la regidoria d'esports. I nosaltres continuem amb més protagonistes, en aquest cas amb el guanyador de la primera cursa de 10 quilòmetres. Estem parlant de Marcos Saza.
Bueno, està bé el circuit, una mica dur en la pujada. Bueno, està sent una mica larga, però bueno, el circuit és bé, és bonic, la temperatura és bona i bueno, per ser gener està molt bé la temperatura i se corre molt bé.
Per què els 10 quilòmetres i no la mitja?
Bueno, aquesta vegada he preferit córrer una mica menys, estic preparant el cross, campionat de Catalunya, els campionats d'Espanya, entonces la mitja és una mica larga, entonces he preferit coger una miqueta de velocitat en curses més curtes.
El teu registre és bo per tu?
Bueno, no l'he mirat, però más o menos està bé. No és com la setmana passada, hace dos setmanes de la Sant Silvestre, que vaig fer una cursa molt bona, però bueno, aquí és diferent i com un entrenament bon, forte, està molt bé.
Tu has corregut aquesta, la de Sitges. Quantes edicions has corregut d'aquesta, de la mitja?
Em sembla que aquesta és la quarta vegada.
La quarta vegada.
He recorregut tres vegades la mitja i aquest any els 10 quilòmetres.
L'any que ve tornaràs a la mitja o seguiràs els 10 quilòmetres?
Primer terminaré en aquesta temporada i jo ja veré bé.
Marcos Saza, guanyador d'aquesta primera cursa de 10 quilòmetres aquí a Sitges, i molt clar, molt evident quan Marcos deia que aquesta cursa de 10 quilòmetres li havia servit de preparació per el cross, el campionat de Catalunya, el campionat d'Espanya, una miqueta volia provar-se, que és una miqueta el que dèiem a l'inici d'aquest repàs, d'aquest resum que estem fent avui dilluns, l'endemà de la 29a edició de la mitja marató de Sitges, aquesta primera cursa de 10 quilòmetres. I nosaltres seguim escoltant més protagonistes. En aquest cas, una protagonista, Mireia Sosa, que va ser la guanyadora de la també primera cursa de 10 quilòmetres.
M'he ficat amb dos amics que fan la mitja i m'han tirat. I perfecte, he anat una estona més i superbé. Contenta.
Tu és una d'aquestes atletes que corre els 10 quilòmetres o és de mitges?
Faig 10 i mitges, però ara estic preparant la marató de Barcelona, que és la primera marató que faré. Llavors avui vinc a entrenar, un entreno fort, i després faré tirada llarga.
I què t'ha semblat el circuit?
M'ha agradat. Està bé, el que passa és que la sortida és molt estreta i bastant incòmoda, però bueno, a veure,
home,
és el que hi ha.
Eren 4.500 atletes, clar, això és molt complicat.
He fet una vinguda més gran, per tants corredors, al començament la sortida tan petita pot haver-hi caigudes, però bueno, és l'únic que ve que la sortida.
El teu temps, bo?
36 al 2000, i a la mitja tinc 18, o sigui que...
Has corregut la de Sitges a la mitja o...?
No, mai. Avui és la primera vegada que vinc.
I t'agradaria venir l'any que ve?
L'any que ve faré mitja, sí. Doncs... L'any que ve vindré.
Doncs parlant ja de futur, Mireia Sosa repetint experiència la temporada que ve. I una de les corredores, també de Sitges en aquest cas, la Vinyet Noguero, que parlava amb el Toni i li comentava una miqueta quines eren les seves sensacions. La Vinyet probablement no està en el seu millor moment físicament, arrossega alguns problemes físics, però bé, va fer un més que meritori sisè lloc.
Sí, potser n'hi havia una miqueta de confusió al principi i sobretot a l'entrevista, si quedava cinquena, o sisena,
sí, sí.
Al final va quedar sisena, però clar, nosaltres pensàvem que era cinquena la que havia aconseguit el cinquè lloc, que l'havia aconseguit la Vinyet. Estava satisfeta de la seva cursa perquè sortia d'una lesió, i bé, ella el que diu i valora positivament és seguir treballant. Clar, la seva vida ha canviat, ara no és abans, no és igual que abans,
sí, sí.
Abans podia entrenar més, ara, clar, té la seva feina...
El ritme d'entrenaments, evidentment, no és el mateix.
Clar, i això, evidentment, ella ho valora molt perquè ho nota bastant.
Doncs vinga, a veure què deia la Vinyet Noguero.
Bueno, comptant que fins la setmana passada no sabia si corria, perquè estava una mica indecisa, ja que, bueno, des d'abans de l'estiu tinc problemes de lumbàlgies i no he pogut entrenar gens bé. Feia rodatges com molt d'una hora. I bueno, vaig estar plantejant fer els 10, però també tenia ganes de fer el que sempre ha sigut, la mitja marató, i dic, em vaig aventurar i he fet els 21.
És el primer cop que corre en mitja marató i 10 quilòmetres junts. Què t'ha semblat la sortida? Què t'ha semblat tot una mica? T'has trobat massa gent? Has tingut que doblar massa corredors? Com ha anat?
No, a veure, ho trobo molt bé perquè la veritat és que l'ambient és immillorable, ha estat molt bé. Una mica de lío perquè de cara a l'organització, de cara a l'any que ve, tindríem que fer un distintiu qui corre els 10 i qui corre els 21. Més que res, igual de cara als nois no, però cara a les noies, si tens que anar controlant, clar, no saps si tira molt perquè fa la mitja o tira els 10 quilòmetres. És una idea, una suggerència. Però que bueno, que passi la primera vegada ho he trobat molt bé i molt ben organitzat.
La sortida també l'has trobat bé o potser massa corredors junts?
No, l'he trobada bé. L'únic, aquest incís de que distingui una mica qui fa els 10 i qui fa els 21. Però per l'altre ho he trobat bé, sortir tots junts. Hi ha moltes curses que ho fan així i normalment, a no ser que hi hagi llocs que es trobin, que llavors és un desastre, que no és el cas, vull dir que ha estat molt bé.
I el circuit què t'ha semblat?
Bé, la veritat és que no me l'havia estudiat gaire, per ser sincera, no havia fet deures, però m'ha agradat bastant. A veure... Han de sortir els quilòmetres, la recta de la mateixa és inevitable fer-la. A mi se'm fa bastant pesada, suposo que a molta gent també, però fer el recorregut bastant per casc urbà m'ha agradat molt.
I tu com t'has trobat, Vinyet?
Bueno, al principi bé, l'únic que la mancada de quilòmetres d'entreno els he notat a la segona volta, que he baixat bastant, i com que m'he trobat molt justa el quilòmetre 11, així he volgut afluixar i intentar, de cara al 16-17, intentar tornar a apretar, que bueno, més o menys m'ha sortit. L'objectiu va ser d'hora a la 30 i he fet hora 28, vull dir que ja està complet. Puc estar tranquil·la avui.
Era molt important el fet de, per tu, el fet de córrer, l'has corregut, estàs contenta, home, a la primera local, seguir treballant i l'any que ve a veure si la pots córrer un altre cop, o si ja comença a fer-se llarg.
No, sí, la córrer-la sí, el que passa és que els nivells que havia tingut jo, clar, jo no els puc... És molt difícil que tornis tal com abans. Abans, bueno, doncs com estudiaves la carrera i això podies anar entrenant, però ara amb la feina i altres compromisos, la veritat és que és difícil seguir. El que passa és que no ho deixo, però els nivells que podia assolir abans de fer una hora 18 amb una mitja, crec que és bastant difícil tornar-ho a fer. Però bueno, aquí estic, que no ho deixo perquè m'agrada molt aquest esport i ja està.
Que maco és l'atletisme, però a vegades duret, eh?
Sí, sobretot quan acabes de treballar, que estàs mort, fa fred i, bueno, pues res, per tapes i surts a rodar. Ja està, és el que hi ha.
Doncs nosaltres també molt contents de poder haver vist un any més a la Vinyet Noguero participar d'aquesta mitja marató de Sitges. Ho deia ella molt clarament, objectiu assolit. L'objectiu era baixar l'hora 30, va fer hora 28, per tant, tot i els problemes, evidentment, d'aquesta lumbàlgia que la tabalen força a l'hora d'entrenar i també de competir, i evidentment que el ritme de vida ara és molt diferent. Ella ho deia molt, també, molt sincerament, no? Abans estudiaves, et podies permetre més coses, ara evidentment un té una feina, té altres compromisos i això no és el mateix. En qualsevol cas, la Vinyet sempre troba un forat per sortir a córrer i per competir.
Sí, 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 de fet a casa seva tots són corredors, sí, sí. Tant el pare, la
diu,
mare
fa fred,
com ella.
És igual, vinga, a tapar-se una miqueta i endavant.
Van a córrer tots, sí, 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 sí. I ella, doncs, no és una excepció, ella sempre ha demostrat que és una atleta molt sincera, és una gran atleta, ho ha dit clarament, clar, és dur venir de treballar i sí, tenir sí. que anar a córrer.
Afrontar no? una cursa, doncs, de molts quilòmetres, com són aquests 21 quilòmetres
clar,
i pico.
Tu necessites una preparació.
Evidentment, evidentment.
Doncs, però molt bé el seu paper, molt bé. Ella pensava que faria menys de lo que va fer i estava molt satisfeta. Mm-hmm. I tots contents perquè, de fet, és una molt bona atleta i que tot va ser floretes, perquè de tot estava contenta del circuit, de tot,
sí, sí.
I tot li va agradar molt.
Una valoració molt positiva la que feia Vinyet Noguero, no només de la seva aportació personal a la cursa, sinó una miqueta de com havia anat tot plegat. El Nadal ja ha passat, però ahir encara vam veure un Pare Noel per Sitges, i aquest era el Juan Diego. El Juan Diego també un dels clàssics corredors.
Ell diu que l'ha corregut tota menys dos, que va estar malalt.
És a dir, ha fet 27 mitges maratons.
Ell va tenir un accident,
sí, sí.
Me recordo fa molts anys, i això li va portar a no córrer dos mitges, però l'ha corregut totes. De fet,
bé, si fent números són fàcils, eh? Vull dir, són 27.
És claríssim, és el corredor de la farmàcia.
Sí, sí, tothom, el Juan Diego de la farmàcia.
Tothom
sí, sí, sí.
Lo coneix per això, i doncs vestit de Pare Noel va arribar.
Home, calor deuria passar.
Sí, molt, a més sudava.
Sí, sí, no, evidentment, content. Perquè...
I escolta,
estem al gener, fa fred, però quan un ja té el cos allò rodat, ostres, suposo que la roba que portava li deuria sobrar, però bé, en qualsevol cas...
En aquest sentit, ell va córrer els 10 quilòmetres,
sí, sí.
No la mitja,
sí.
I a més, tot i córrer 10 quilòmetres, no va perdre els carmels, perquè va arribar a la meta i encara donava
carmels. Doncs és una altra visió, la més divertida, la que ens aportava en Juan Diego, vestit de Pare Noel.
Exactament, l'any passat també vaig fer la mitja completa de Pare Noel, però aquest any la meva dona els seus primers 10.000 i l'he volgut acompanyar perquè ella pogués fer tranquil·lament els 10. I aquest any, pues bueno, en 10 ja em conformo.
I què t'ha semblat el circuit? Què t'ha semblat tot?
Millor que el de l'any passat de 21, perquè el fet de passar pel poble dos vegades dona molt ànima a tots els corredors, és perquè tothom t'aplaudeix i això fa molt.
I escolta, i vas repartint carmels a los nanos, eh?
Carmel, lo que he pogut demanar pel poble, un banc m'ha donat caramels, un altre m'ha donat globus, i bueno, papà Noel, què fa? Il·lusió, fantasia i felicitat per tothom.
Quan parlem de tu, parlem del corredor de la farmàcia, és curiós, eh?
Home, perquè fa 35 anys que corro cada dia i en coneix tothom.
Has corregut moltes, eh?
Totes menys dues. O sigui, totes les curses mitges d'aquest poble, menys dues, que vaig estar lesionat. Totes.
I content, perquè avui has anat acompanyat inclús amb la teva parella.
Més feliç que si hagués anat tot sol a fer els 21.
Doncs això, més feliç encara si... de si hagués pogut córrer els 21 quilòmetres. Juan Diego també un corredor dels clàssics, clar,
Déu-n'hi-do los quilòmetres.
35 anys, 35 anys...
Corrents.
Corrents, sí,
fent Déu curses. Déu-n'hi-do los quilòmetres que porta a les seves cames.
Mare de Déu, mare de Déu. Doncs Déu-n'hi-do. També una visió prou divertida la que ens aportava el Juan Diego vestit de Pare Noel. I encara un darrer protagonista, Toni, exfutbolista en aquest cas, n'hi havia uns quants d'exfutbolistes,
Sí, molts.
José González.
Sí, a mi me va sobtar una miqueta perquè ell corria sempre a la mitja.
Sí.
Clar, el fet de córrer els 10 quilòmetres, jo no lo vaig veure quan ell va arribar, però em va tocar per l'esquena i en seguida em vaig donar que era el José. Vaig anar a parlar amb ell perquè em sobtava molt el fet aquest de que ell sempre havia corregut a la mitja i no els 10, i era la primera vegada que corria els 10, i clar, aquesta era la meva pregunta.
Doncs la pregunta, el per què José González no havia fet la mitja i si aquests en 10 quilòmetres. La culpa, doncs, alguns problemes físics.
Sí, bueno, m'he inclinat una miqueta perquè no estic entrenant en regularitat per problemes de salut i tal, i llavors, però bueno, intentava fer els 10 i fins i tot molt content, perquè bueno, no entrenava, però fa el temps que he fet, doncs supercontent.
Escolta, no m'espantis, problemes de salut?
Sí, sí. Uns problemes una miqueta serios que, bueno, espero solucionen ràpid i pugui continuar entrenant i aixecar-me una altra vegada.
Uh-huh. Home, això és el que esperem tots. A més, veure el José per aquí, per nosaltres és molt, molt, molt satisfactori. Porta't també l'equip juvenil de la Unió Esportiva Sitges, no?
Sí, el que passa que ara també per mateixos problemes, pues, ho he tingut que deixar-ho tot i bueno, només treballo, vaig a casa, entreno una mica per la nit, però poca cosa. Poca cosa.
José, millora't i a veure si l'any que ve te tornem a veure. En aquest cas, a la mitja, que tu te'n va. Com, no. Però una altra cosa, José, què t'ha semblat el circuit aquest any?
Molt bé, jo m'ho he passat molt bé, a part... Clar, hi havia gent que anava amb mi al voltant, que ha començat, anem al costat d'aquest, que aquest l'anima a tothom. I ha sigut una passada des del moment que entra al poble, la gent cridant José, José, i aquest any en concret pues, tenia molt les ganes de fer-la i m'he emocionat bastant i bueno, esperem que d'aquí 15 dies estigui tot solucionat i ja t'ho explicaré en calma llavors, però bueno, és una cosa seria.
Doncs aquesta era la impressió personal de José González. Doncs des d'aquí li desitgem una molt ràpida recuperació, que superi aquests problemes de salut i, en fi, i a seguir endavant.
Sí,
a fer esport.
Sí, sí, lo volem veure sempre, l'estimem molt al José. José és una persona
exfutbolista,
molt...
ara triatleta també, sí, sí,
molt carismàtic per nosaltres.
La condició física sempre ha estat una peça fonamental en la seva vida.
I desitgem que tot vagi bé i veure l'any que ve córrer la mitja. Si vol la 10, però sobretot la mitja. I José, posa't bé i t'estimem.
I molts ànims. Escoltats ja alguns dels protagonistes de la mitja marató, saludem i bé, bàsicament li demanem a Vinyet Lluís, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sitges, una primera valoració, una primera aproximació del que ha estat aquest primer gran esdeveniment esportiu de Sitges. Bé, per començar l'any no està gens malament. Vinyet Lluís, què tal?
Hola, bon dia.
Com es troba? Cansada?
Segur.
Bueno, no, ja m'he recuperat.
Evidentment que no és la primera cursa que Vinyet Lluís hi és. L'ha vist no. Des de pràcticament totes les òptiques, però sí la seva primera com a regidora d'esports. Quina sensació va tenir la regidora en aquest cas?
Bé, jo crec que ha sigut una cursa que ha sigut un èxit, tant per inscripció com pel mateix circuit que penso que hem assolit i que es podria consolidar aquest circuit, perquè en realitat per sondejos que nosaltres hem anat fent, doncs amb els corredors els hi ha agradat.
Molt celebrat, molt celebrat, el fet de haver retornat, diguem-ho així, al casc urbà.
Sí, és una de les parts que sempre, bueno, que anaven demanant, que antigament ja s'havia fet, i que vam considerar doncs, de tornar-ho a posar perquè era una petició dels atletes, no?
Uh-huh.
I sí, ha agradat molt, la veritat.
Vinyet, hi havia molta expectació, sobretot a la sortida, bàsicament perquè estem parlant d'una xifra de més de 4.500 corredors i bé, al final la sensació que la regidora té de la sortida, em refereixo estrictament de la sortida, quina ha estat?
Bé, la sortida va anar molt bé, va ser molt fluida perquè amb anteriors edicions que hi havia doncs, un gruix d'uns 2.700 corredors o així, sortien i la sortida durava com uns 4 minuts i alguna cosa, i aquesta vegada amb la mitja marató i els 10 quilòmetres doncs, va ser sobre uns 5 minuts 20 o així, o sigui que els mateixos jutges van dir que va ser una sortida molt bona.
Tot i que en un primer moment, des de l'organització, s'havia pensat en fer una primera sortida pel que fa als 10 quilòmetres i una segona de la mitja. Al final doncs, es va decidir fer una única sortida, no?
Sí, aquesta va ser la valoració que vam fer. De totes maneres, també estem recollint diferents opinions i de cara a l'any vinent estudiarem doncs, si cal fer-ho d'aquesta manera o si caldrà fer una sortida dels 10 de la mitja marató amb una hora i una hora abans les 10K, no?
Uh-huh.
De fet, on s'han trobat amb molta gent, doncs clar, ha sigut més a la carretera de la Mata i això, no? Però
sí,
bueno, també és una manera de veure la situació. La gent en realitat no ho ha trobat bé, ho ha trobat bé, no és que s'hagi queixat, però hi ha uns suggeriments que haurem d'estudiar.
Vinyet, una de les suggerències, sobretot ahir, havia agradat tot, perquè sobretot el circuit havia agradat molt pràcticament a tots els corredors, però una de les suggerències era aquesta, no? De mirar a veure si es pot mitja hora, tenir una mitja hora entre la sortida d'una cursa i de l'altra, la de 10K.
Sí.
Primer,
sí.
Amb una mitja hora per la mitja, perquè si no n'hi ha corredors que van a fer marques, i clar, tenen que doblar i tot això perjudica molt amb ells.
No tenen referències, no?
Correcte.
Sí.
Sobre les referències.
Sí. És una de les valoracions que ens fan reflexionar i que fins i tot podria ser que aquesta sortida d'una a l'altra pogués ser d'una hora, que això també ens permetria a tenir més espai per a aquests corredors doncs, que fan aquesta mitja marató.
En qualsevol cas, Vinyet, un èxit absolut de participació. Clar, la pregunta és, i ara probablement la resposta també és evident, no? Sitges està capacitat per absorbir un volum tan important. El que es va veure és que sí, amb matisos, evidentment, i amb les valoracions i els suggeriments per part dels propis corredors, però bé, estem parlant del rècord absolut de la prova.
Sí, sí. A veure, el total d'inscrits van ser 4.590, dels quals sabem que no van sortir tots, això sempre passa.
Sí.
Van sortir de la catifa de sortida 4.026 corredors, o sigui que, bueno, és un exitazo, claro.
Uh-huh. I pel que fa a la primera cursa de 10 quilòmetres, la intenció és poder-la continuar, no?
Sí, sí, evidentment. Jo crec que aquí donem opció a totes aquelles persones doncs, que encara no estan a punt per fer la mitja, doncs, que pugui participar amb la de 10 quilòmetres. És una prova que s'està establint bastant i que nosaltres hem pogut constatar doncs, de l'èxit de la mateixa.
Uh-huh. Hi ha moments en què costa molt no emocionar-se en algun moment del trajecte, sobretot perquè el públic et dona escalfament, et dona suport. Clar, això també ho han agraït molt els corredors.
Jo crec que hi ha hagut gent per molts indrets d'aquesta cursa.
Uh-huh.
I això és el que necessita l'esportista, no? Aquest calor humà que t'anima i que et fa sentir en aquell moment protagonista de la prova.
Uh-huh.
Sigui qual sigui la classificació que tu puguis assolir.
És evident que també el volum de participants de Sitges també ha anat increixent.
Molt, jo vaig quedar parada dels participants de Sitges que han hagut tant en una prova com en una altra. I, bueno, i que també felicitar el Dani Serra perquè va assolir el tercer lloc de la mitja.
Sí, sí, una gran classificació, sense dubte.
Vull dir, és molt important.
Vinyet, gairebé per anar acabant, quin és una miqueta el full de ruta que teniu previst a partir d'ara? Suposo que aquesta és una setmana de seure's, de valorar com ha anat tot, de valorar pros, contres, i evidentment no sé si començar ja a posar les primeres pedres de la cursa de l'any que ve.
Sí, evidentment, hem de veure les incidències que hi hagi, petites incidències, com posem el cas, ho vaig a dir així, el guarda-roba, perquè, és clar, hi ha un moment que arriba molta gent, vull dir, hem de fer una mica més de planificació amb aquest tema, però la fira del corredor va anar perfecta, vull dir que la gent va tenir resposta de seguida en quant a donar doncs, el servei del pitrall i de la samarreta. Vull dir, en general, el que és l'organització, molt bé. Quan arribaven doncs, els corredors, també tenien el seu avituallament. Vaja, jo crec que en general és positiu. Mm-hmm. Dues o tres cosetes doncs, són les que s'han d'elaborar, com també aquesta sortida de la mitja i del 10K, si l'hem de separar, que jo crec que, per el que nosaltres hem pogut constatar, crec que pot ser millor la sortida diferenciada, i per lo demés, bueno, petits matisos doncs, que, evidentment, s'han de mirar.
S'han de fer, evidentment. Ja està. Tot és matisable en aquesta vida, com es diu. Pel que fa als voluntaris, Vinyet?
Molt bé els voluntaris, els voluntaris, hi havia uns 130 voluntaris, 130-140, i tots van estar al peu del canó,
Molt bé, molt
i
bé.
I que molt bé tot.
Uns voluntaris
se'ls hi ha d'agrair perquè...
Evidentment, sí, sí.
Si no fos per ells, això no es pot fer,
Uns voluntaris que tindran també la seva recompensa aquest dijous,
sí.
Amb la
dijous
festa...
Dijous a les 7 de la tarda, a Esports Bar.
Doncs perfecte, allà...
Estan convidats a... Bueno... I com o no, perquè i que els espero en tot.
Molt bé, doncs els voluntaris que estan cridats per la pròpia regidora a participar d'aquesta festa dels voluntaris el dijous a partir
dijous,
de les 7 de la tarda a l'Esport Bar.
A les 7 de la tarda estarem allà a Esport Bar.
Molt bé.
I bueno, celebrarem l'èxit d'aquesta cursa.
Fantàstic. Doncs Vinyet, agraïts des d'aquí, des de Ràdio Maricel, que la regidora ens hagi pogut fer una primera aproximació, una primera valoració d'aquesta 29a edició de la mitja marató de Sitges i la primera cursa de 10 quilòmetres. Que vagi molt bé. Felicitats.
Moltes gràcies per haver-vos recordat de que, bueno, hem de ser molt curosos i tenir èxits.
Gràcies.
Gràcies a tots,
Adéu-siau.
Adéu, Vinyet.
Adéu, bon dia. Adéu.
Bé, doncs aquestes han estat les impressions, el primer balanç, la primera pedra de toc, diguem-ho així, la que ens feia fa uns moments, Vinyet Lluís, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sitges. Esperem doncs poder seure'ns i la setmana que ve doncs més tranquil·lament, amb una valoració ja més acurada, recollint per part de la pròpia regidoria una miqueta les impressions dels corredors, etcètera, etcètera, de fer, com dèiem, la valoració que pertoca fer cada any després d'aquesta 29a edició de la mitja marató de Sitges. Sense pràcticament res més a considerar pel que fa a la cursa, nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i hem de fer el repàs a la resta de la jornada.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Canal d'informació sobre el càncer. Què és aquest canal?
És un nou web de la Generalitat dedicat exclusivament a informació sobre el càncer.
Hi ha apartats de prevenció i detecció precoç.
Penseu que evitant riscos com ara fumar, podeu reduir molt les probabilitats que aparegui un càncer.
D'informació sobre els diagnòstics i els tractaments més comuns.
Sobre els tipus de càncer més freqüents.
O sobre la salut durant i després del càncer. Quina és l'adreça web?
Càncer.gencat.cat.
Avui en dia, molts càncers es poden curar.
Trobareu més informació al 012 o a gencat.cat.
Hola, sóc Judit Mascó. Sé que un dia o altre, com tothom, m'haig de morir. Aleshores, tota activitat biològica dels meus òrgans vitals desapareixerà. Però jo em rebel·lo absolutament contra això i per aquest motiu m'he fet donant d'òrgans. Rebel·la-t'hi. Fes-te donant.
Truca'ns a ADER 93 440 88 00. Amb el teu donatiu fem grans coses. Gràcies a persones com tu que col·laboren amb Intermón, milers de famílies de Moçambic, Àfrica, disposaran de llavors i eines, pous, cases i escoles. Gràcies a tu, seran autosuficients. Col·labora amb Intermón. Ingressa el teu donatiu a qualsevol oficina de la Caixa. Junts podem fer grans coses. De debò. Intermón, Fundació per al Tercer Món.
Sitges Country, cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
Bon dia, digui.
Miri, m'agradaria deixar la naftalina.
I des de quan em pren?
Des dels 15 anys.
I quant em pren al dia?
Bastant, un paquet.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902 111 444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut, som-hi.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Molt bé, doncs tornem a ser aquí amb tots vostès. Hem d'acabar de repassar aquesta jornada esportiva. Especial atenció avui, evidentment, tocava fer un especial atenció, com dèiem, a la 29a edició de la Mitja Marató, aquesta primera cursa de 10 quilòmetres que es va disputar ahir diumenge, i evidentment necessitàvem una primera valoració, la que ens ha fet fa uns moments la regidora d'Esports, Vinyet Lluís. Però hem de parlar de futbol, hem de repassar la jornada número 16 de la tercera catalana en el seu grup 12, bàsicament del doble duel Sitges-Les Roquetes, però començarem d'aquí uns moments amb el repàs també de la jornada de futbol base i els resultats de la Blanca Subur. Doncs això, anem a repassar ja i a conèixer quins han estat els marcadors dels equips de la Blanca Subur. Saludem a l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I hem de començar, evidentment, destacant el magnífic resultat del juvenil A, que ahir el Nou Pinsbens, amb un Nou Pinsbens que feia goig, amb molts afeccionats, va poder superar el Sant Boià.
Sí, mira, va sortir bé la tarda. Va sortir bé perquè ells van venir a guanyar. Passa que es van trobar, quan van marcar el primer gol, als 10 minuts, i anaven 1-0 fort d'ells. I ui, madre.
La que ens espera, no?
Però de seguida la Blanca va despertar, va fer dos gols, es van posar 2-1, de seguida el 3-1, i a l'últim ells es van marcar el gol, que ja no tenia cap d'allò.
En qualsevol cas, estem parlant d'un dels grans rivals que té la Blanca en aquesta temporada. I bé, ara una miqueta assaborir aquesta victòria de 3-2.
Sí, mira, la setmana que ve el camp del líder del Nàstic.
Escolta'm, això és un no parar, eh?
Ja veurem què passarà allà.
En dues setmanes
s'ha de jugar.
La Blanca haurà jugat amb els dos primers classificats. Però bé, en qualsevol cas, confiem, com no, i encara més després d'aquesta gran victòria del juvenil A, repetim, 3-2 davant el Sant Boià. Pel que fa a la resta, Albert?
Bueno, doncs pues el juvenil B, Sant Joan d'Espí 4, Blanca Subur 2, partim molt trebat per les brusquetats locals. La Blanca no va estar gaire bé. Cadet A de preferent, Blanca Subur 2, canvi de led 2. Una gran decepció, ja que els visitants han marcat l'empat en l'últim minut. Mala sort, ja que s'ha jugat avui per guanyar. Cadet B, Sant Sadurní 1, Blanca Subur 0. penalti inexistent a falta de 2 minuts. La Blanca mereixia almenys l'empat, però l'àrbit ho ha espatllat a 2 minuts del final. Infantil A, Baseu-Lèrdola 2, Blanca Suburt 2. Gran victòria al camp del segon, en un gran partit dels nanos. Infantil B, Ribes 8, Blanca Suburt 0. Res a pelar contra un A segon i que juguen bé. Infantil C, Blanca Suburt 1, La Granada 1. A 2 minuts del final es va marcar l'empat. Llàstima, perquè la Blanca va jugar per guanyar. A la 20 A, Blanca Suburt 7, Vilanova 2. Gran partit de la Blanca, en el que va destacar el golejador en Isaac, que va fer 4 gols. A la 20 B, Racing de Sarrià 5, Blanca Suburt 0. Res a pelar contra un A i ben classificat. A la 20 C, Blanca Suburt 4, Cunit 5. Van tenir poca convicció de victòria. Els últims 5 minuts van ser fatals. Els visitants van marcar 3 gols. A la 20 D, Blanca Suburt 4, Penya Jo de les Roquetes 1. Gran partit dels nanos que continuen guanyant i jugant bé. Avui han golejat a un A molt fort, però que no ha pogut amb el bon joc de la Blanca. A la 20 E, Riudevitlles 5, Blanca Suburt 8. Partidars dels nanos que van deixar suelta la defensa i es van dedicar a marcar gols. Benjamín A, Viladecans 6, Blanca Suburt 1. La Blanca avui no ha estat al camp, no semblaven ells mateixos. Benjamín B, Blanca Suburt 4, Hortenenc 1. Bon partit i clara victòria de la Blanca. Benjamín C, Baix de Vilanova 4, Blanca Suburt 2. Partit molt disputat, en el que era Blanca, va tenir la sort de cul. Benjamín D, Blanca Suburt 1, Ribes 4. Res a fer contra un A i dels primers. Per últim, el campionat local del Nou Fins-Vens, amb promeses, Hotel Palou 9, 6-0, Pastisseria Serrarols Nin 2, Òptic Holandesa 4, i Interarmaris 4, Construcciones Xechu 4, Can Gregory 5 i Rebec 7. En Pitufos, Magnòlies 3, Newton Informàtica 0, Restaurant Triana 1, Hotel Estela 4 i Camping Sitges 8, Begudes d'Ell 3.
Doncs agraïm una setmana més a l'Albert Lluís que ens hagi pogut aproximar, apropar amb aquests resultats dels equips de la Blanca Suburt, destacant i recordant, com no, el gran resultat 3-2, la victòria del juvenil A davant el Sant Boià i un proper repte, que és el de la visita al camp del Nàstic de Tarragona. Per tant, també haurem d'estar especialment atents a aquest proper partit de la Blanca. Albert, moltíssimes gràcies. Hola. Bona setmana. Adéu-siau.
Sí, igualment, adéu.
I una miqueta de futbol femení, bàsicament per repassar els 3 marcadors dels equips del Sobrense. El primer equip que va perdre amb Aiguadols 0-3 amb la M de Lleida. El segon equip també va acabar perdent. Sobrense 2, Masquefa 3, i l'únic que va aconseguir la victòria va ser l'Alevi Infantil, que va guanyar 3-2 a l'Incresa. Repassats ja amb aquests primers marcadors futbolístics de la jornada, d'aquí uns moments, jornada número 16, el grup 12 de la tercera catalana. I els marcadors han estat aquests: Montserrat Igualada 1, Vista Alegre Santa Margarida 1, Riudevitlles 1, Atlètic Vilafranca 0, Hortonenc 3, Olivella 1, La Granada 0, Capellades 0, Penya Jove 1, Sitges 1, Espirall 2, Anoia 1, Sant Pere Molanta 1, Vilanova B 0, Ribes 6, Torrellenc 2 i Sobrense 0, Les Roquetes 3.
El Molanta més líder, amb 45 punts, una setmana més, vaja, 36 per Riudebitlles, 31 per Enribes, 27 punts per la Granada. La Penya Jove continua en aquesta cinquena plaça amb 24 punts, els mateixos que el Montserrat Igualada. El Vilanova B en suma 23, 21 punts per Hortonenc, Anoia i Espirall. El Sitges, que és 11è amb 20 punts, els mateixos que el Capellades. El Sobrens és 13è amb 19, 18 per Fundació Atlètic Vilafranca, 17 per Torrellenc, 16 per les Roquetes, 12 per Vistalegre i una setmana més també l'Olivella, cué amb 9. Una jornada que ha vingut capitalitzada bàsicament per aquest doble duel Sitges-Les Roquetes. Toni, ahir al migdia empat a un a la Roquetes entre la Penya Jove i la Unió Esportiva Sitges. Un Sitges que encarava molt bé el maig amb un gran gol de Carlitos Contreras. Un gol, el que dèiem ahir, a l'estil Messi, una miqueta venint de la banda cap al centre, i el Carlitos que la va clavar a l'escaire, la Penya Jove que va saber reaccionar empatant amb un gol de falta, un xut de falta, tot s'ha de dir, llunyà, que va sorprendre amb el bot a Benoja, i això es va acabar convertint, com dèiem, amb el gol de l'empat a un. I a partir d'aquí, una miqueta, tots els problemes, tota la tensió que es va viure del partit d'ahir, tot i que si hem d'analitzar el derbi des del punt de vista més futbolístic, el Sitges, hem de dir que va estar molt més a prop de guanyar.
Sí.
I una última ocasió, la que va tenir Rubén Hernández, llàstima de mal control que va fer, perquè es quedava sol davant del porter de la Penya Jove.
Sí, de fet, va ser un passe sensacional de Gorka, va deixar sol al Rubén, se la va escapar un xip la pilota i doncs això va ser lo suficient.
Sí, sí. va ser fatal, no va tenir temps
per a reaccionar, mm-hmm. I no va poder marcar un gol que hagués significat l'1-2 pel Sitges, un Sitges que va fer una miqueta més en un partit de moltes precaucions, molt igualat.
Sí, molt, molt, molt.
Però ningú se la jugava.
No va ser un partit de grans ocasions?
No, no. De fet, la Roquetes és un equip doncs, que d'ocasions no és que tingui moltes, el que passa que les que té les aprofita bé. És un grup molt compacte, però potser no té tantes ocasions com un Sitges, que millor en un partit que gaudeixi de 6 o 7 ocasions clares de gol. Uh-huh. La Roquetes és un equip diferent, és un equip més compacte, més del mig del camp, que té homes com el Morillas, que te pot fer en qualsevol moment un gol i que aprofita molt, sobretot això. Però jo penso que el Sitges té més arribada que les Roquetes, el que passa que allí, doncs, fins i tot, així va demostrar el Sitges que té més arribada perquè va gaudir de millor ocasions que no les Roquetes.
Deia el Toni divendres passat, serà un partit de detalls, i de detalls hem de parlar avui, Toni, de petits o grans detalls, de l'expulsió del Josep Riambau a la primera meitat.
Sí, perquè ningú
ens va sobtar, i de quina manera, perquè vam veure també el Josep molt, molt enfadat, molt empipat amb l'àrbitre, perquè ell considerava que la seva expulsió era injusta. El fet que Quique Aranda, jugador del Sitges, va haver també de ser substituït perquè no es va trobar massa bé. El fet de l'expulsió de Carlitos a la segona part, en un rifirrafe amb Vicente, jugador de la Penya Jove. Vicente, com es diu en aquests casos, li va saber trobar i li va buscar les pessigolles al Carlitos, i el Carlitos va caure en el parany, i el jugador que és d'allà, que és de les Roquetes, li va saber un greu quan l'àrbitre li va mostrar la segona que bé, es volia menjar la gespa,
sí,
per dir alguna cosa.
Perquè de fet jo penso que ell no va fer tant com perquè l'ensenyés la segona groga, mm-hmm. Jo penso que la groga era per Vicente, li va ensenyar la groga a un i a l'altre i va perjudicar més a Carlitos que no a Vicente, que cap i a la fi Vicente sabia el que feia, va anar a buscar la falta i va anar a buscar l'expulsió i lo va aconseguir, però ell sabia doncs que havia sigut ell el que havia fet tot això, però de rebot doncs la jugada va sortir de meravella.
I hi ha un detall que ens ho comentava el Jordi Serra quan va acabar el partit: estàvem a punt de canviar Carlitos, l'estàvem a punt de canviar, i de fet és allò que vas dir, bueno, a veure, que continuï, perquè és un home important, és un jugador que al davant en qualsevol moment et pot fer un gol.
És desequilibrat.
I bé, malauradament no va haver temps per substituir-lo perquè va acabar expulsat. A partir d'aquí ja el partit ja estava bastant embolicat. La Penya Jove ja jugava amb 10 homes per expulsió d'Abel, també, i l'última jugada també va acabar de vessar tot el got d'una manera important l'expulsió de Javi González per la seva falta al jugador de la penya jove, que va acabar doncs malament, li va acabar doncs trencant la mà.
Sí, 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 el que passa que potser se li va donar massa per el fet de com ho va caure, lo que era la jugada, l'entrada, per a veure, són entrades que nosaltres hem vist 25.000 al llarg de tots els partits que veiem. Són fortes.
Home, és un salt contundent, el que fa el Javi.
Són fortes,
s'ha de dir,
Sí, és un salt.
Se ve que el jugador anava allò...
Se porta el jugador per davant, sí que l'alta també és alta, perquè si cau de la manera que va caure és perquè va saltar fortíssim. Va tenir l'espenta del Javi, va caure malament i es va trencar la mà. Però això és el que van valorar potser els seguidors que n'hi havia allà veient el partit, que s'havia trencat la mà, però jugades com aquesta...
Sí, sí, no, de seguida ja els companys es van adonar que la cosa era greu.
De fet, el Javi se dona compte de la jugada, perquè ell mateix ja veu...
Sí, sí, que serà expulsat.
Que l'àrbitre l'ensenyarà a la segona.
Sí,
ell tenia
una
groga, l'ensenyaria a la segona i era la vermella. I tot, perquè ell, sense mirar el que havia passat, ja marxava cap al vestidor. Sí que no se va adonar de que el company, el que estava a terra, s'havia fet molt de mal, perquè, evidentment, si no, no hagués marxat. Quan se va adonar, va anar cap allà i segur que va demanar disculpes, però és una jugada en la que veiem moltes, el que passa que ell va tenir la poca sort.
I amb l'agravant que el partit ja estava molt escalfat i que els ànims a fora també eren bastant... irritants.
Sí, però penso que no n'hi havia per tant, perquè el partit va ser molt net, tan sol l'atac aquesta d'aquesta jugada, i potser el fet de que... Jo penso que el que va escalfar una miqueta el partit va ser un veterà, va ser Vicente. Ell sabia el que buscava i lo va buscar. Va expulsar a Carritos, va caure com...
Sí, com un pardal.
Com un pardal,
sí, sí.
Perquè a cap i a la fi és un noi jove que i l'altre té molta veterania, fa 25 anys que juga a futbol, doncs sap el que fa, i crec que és aquí. En lo de més, el partit va ser molt net i
el balanç
molt igualat.
El balanç és dos expulsats de la penya jove, dos expulsats dels Sitges, sí, i un lesionat greu.
Però veus, lo de l'Abel, per mi va ser molt rigorós.
Sí, sí, perquè, sí, probablement.
Perquè l'Abel no va fer tant com per veure la segona.
Clar, aquí ja parlem també i afegim una miqueta la qüestió arbitral.
L'arbitral va estar molt malament.
No va mostrar en cap moment, no es va mostrar positiu. Vull dir, perquè hi ha àrbitres que si ja de bones a primeres et mostren un tren positiu, la cosa ja va...
Clar, sap frenar el partit, sap aturar-lo, sap posar la seva autoritat,
sí, sí.
Però aquest àrbitre és que no feia res, perjudicava el partit, i de fet jo penso que inclús la descompte va perjudicar, perquè si aquest partit s'acaba als dos minuts de descompte, no passa res.
De fet, quan arriba la jugada del Javi, la lesió del jugador de la penya jove, passaven ja 4 minuts.
4 minuts.
Per tant, era un... Sí. És allò que dius, tu pots estalviar, no? Tal i com estaven les cores. Una altra cosa és que tu apliquis el reglament allò, dius, tant s'ha perdut, tant s'ha descomptat, però tal i com estava el partit...
Clar, el millor era
probablement,
marxar,
sí, el millor, mira, escolta'm, empat, tots contents o mig contents, i escolta'm, i no ho emmerdem més, no ho emmerdem més, perquè si no després venen els problemes. Després a fora, a la zona del bar, també molta gent empipada, va haver també de venir la força pública, però en fi, la sang sortosament no va arribar al riu, com es diu en aquests casos, i al final allò, la dutxa, una mica de calma, i escolta'm, que és futbol.
Sí,
és futbol. I les valoracions tècniques, bé, tècniques i no tan tècniques, de tot el merder també que es va viure ahir a les Roquetes, ens les oferien d'entrada el míster de la penya jove, en Josep Riambau, que ens explicava i ens detallava una miqueta com s'havia produït la seva expulsió.
Abans de començar el partit ja havia comentat amb la plantilla que un punt avui era bo, però si guanyàvem els 3 de la Vista Alegre, no? Que serà un camp molt difícil. Ha sigut un partit molt obert, molt maco. L'únic que, bueno, a nivell de l'arbitratge, doncs no ha acompanyat, i això, clar, va escalfant, i arriba un moment que, bueno, doncs ha passat tot el que ha passat, amb el resultat que mai s'ha de dir que hi ha un jugador, doncs, que demà no podrà anar a treballar, no? I llavors això és el que a mi em preocupa. I a més és un jugador noble, és el meu capità, i bueno, suposo que ha tingut un trencament del canell, i aquest és el problema, per mi el més important d'avui, el resultat, ja t'ho dic, com si haguéssim perdut.
Tot ha començat amb la teva expulsió, què ha passat, Josep?
Pues res, que ha vingut un jugador del Sitges a increpar la banqueta, llavors hi havia l'àrbitre al davant, li he dit, ei, abans ens has comentat de que callessim, hòstia, però si venen aquí i provoquen, i ens ha vingut a mi i m'ha ensenyat la targeta directa vermella, no? No ho entenc, vull dir, és una injustícia perquè jo no sóc d'anar a protestar ni darrere l'àrbit que té prou feina, i més aquest, que aquest no se n'en sortia, no? Però a mitja part li he anat a parlar amb ell i li he dit, dic, no, i em sap greu que m'hagis posat targeta vermella perquè és que no m'ho mereixo, i parlant com estic parlant amb tu, i ja està, vull dir, no, jo no tinc res més que dir. A la segona part ja s'ha vist el que ha passat, vull dir, el tema arbitral és molt dolent. Avui feia temps que no venia un àrbitre com aquest aquí i ens ha complicat el tema.
Un partit de molta igualtat amb moltes precaucions, Josep?
Sí, perquè aviam, jo ho torno a repetir, per nosaltres si no és un partit que ho tenim molt obert, un empat avui és bo, vull dir, és anar sumant, ens ha costat molt d'estar a la situació que estem ara a la taula classificatòria, i és qüestió d'acabar la primera volta doncs, estant allà dalt, no? Tranquil, i bueno, veient la segona volta d'una altra manera. I jo crec que és un punt molt bo.
Almenys s'ha demostrat que la penya jove ha tingut una trajectòria a l'alça, no? Almenys en aquests últims partits.
Sí, vull dir, aviam, el Sitges és un dels aspirants a pujar a categoria, és un equip jove, un equip que treballa, i bueno, jo havia dit que avui era molt important, com a mínim, un empat. Després, la segona volta, ja en parlarem.
Per tant, satisfet amb l'empat, no?
Sí, tal com han anat les coses i ocasions que han tingut uns i els altres. Aquí, ha hagut aquí una jugada que ens han anul·lat un gol, no sé si ho era o no ho era. Bueno, si estan les càmeres ja ho diran, però vull dir, de moment estic content del punt, però emprenyat per la lesió del meu jugador.
És normal que en un derbi doncs, saltin espurnes, hi hagi tensió al camp, però el d'avui excessiu, no?
Torno a repetir, és un tema d'arbitratge. Si el que té que manar al camp i és el jutge ho fa bé, aquí, que n'hi ha tres menys, doncs tres menys, tu. Però el que no pot ser és que els jugadors vagin parlant, vagin dient, i bueno, el producte ja ho has vist, vull dir, al final ha sigut llestimós.
Queda tota la segona volta, Josep. Parlant en línies generals, com veus el campionat, tenint en compte que el Molanta potser ja ha posat la directa, creus que ara per ara l'interès pot estar en veure qui aconsegueix la promoció?
Sí, vull dir, jo penso que la segona volta l'objectiu dels equips que van capdavanter serà d'intentar el segon temps, no? La segona plaça. Nosaltres estem aquí per intentar de quedar dels 6-8 primers, i amb això, després de la temporada passada que vam aconseguir l'ascens, doncs està molt bé. A partir de l'any que ve ja en parlarem, que hi ha uns altres temes.
Bueno, les impressions de Josep Riambau, míster de la penya jove de les Roquetes, eren aquestes que acaben d'escoltar. Empipat, evidentment, per la seva expulsió, però dolgut per la lesió del capità de la penya jove. Aquí, des d'aquí, li desitgem una ràpida recuperació. I Manel Rodríguez, Manel també força dolgut, força empipat per com havia acabat el partit, i bé, valorant així de forma bastant positiva el punt, tot i que potser no tant com el Josep Riambau, perquè Manel creia que el Sitges havia tingut l'opció de guanyar els tres.
Bueno, és un punt. No, tampoc aviam. El partit no ha donat per més. Jo penso que era un partit que sabien que no seria fàcil. Jo penso que hem afrontat bastant bé. La primera part jo penso que hem tingut mitja hora molt, molt bona i hem fet el gol. El gol d'ells ha sigut no ha sigut ni una ocasió, una falta molt ben tirada, de molt lluny. I a partir d'aquí, pues, jo penso que si hi ha hagut alguna ocasió clara ha sigut nostra. L'última, sobretot la del Rubén, se li ha escapat el control si no estava sol. A partir d'aquí, pues, un resultat jo diria que, bueno, dintre del que ha passat al camp, pues, que era dels que es podia donar.
La sensació, almenys des de fora, era que qui marcava guanyava el partit. I com deies, el Sitges l'ha tingut, llàstima del control que ha fet el Rubén, no?
Sí. Se li ha anat el control i aquí ha vingut el... Bueno, el seu, no sé, no era el gol o era guanyar o empatar, i ha sigut...
Que semblava que el Sitges estava més a prop de marcar que no pas la penya, no?
Sí, jo penso que tret dels primers 5 minuts de la segona part s'han sentit més còmodes que ells. Hem tingut més... Hem estat més ben posats al camp, ells... Bueno, han volgut anar endavant, però molta por a perdre, i jo els he vist un pèl... Passa que... El que et dic, el tindre nanos tan joves, bueno, et surt un jugador a provocar-te i a fer que els nanos perdin una mica els nervis, i a vegades estem pensant en altres coses en vez de jugar, i Jo penso que amb més tranquil·litat avui el partit era un partit per guanyar-lo. El que passa que així aquests derbis ja se sap, aporten nervis, aporten situacions que no són purament futbol, però que també a vegades tenen molt a veure amb els resultats, i és el que ha passat.
A vegades és quan més ens coneixem, pitjor van les coses, eh?
Bueno, però és igual, perquè hi ha situacions que no les domines. Jo, per molt que li digui als meus jugadors que no els deixin provocar, que no els deixin provocar, si t'estan escopint o t'estan insultant o t'estan fotent el dit a l'ull, al final ningú és de pedra, no? I al final tothom respon.
Es suma un punt, però es pot perdre dos jugadors per la propera jornada, no? Bueno, eh? Carlitos, veu la segona, és vermella. Javi, vermella directa.
Sí, 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 és el que dèiem, no? Que no solament és aquest partit que et perjudica, sinó que després ve un altre i també el tens condicionat. Però bé, no podem fer-hi res.
La joventut de Carlito li passa factura, no? Perquè si és un jugador més veterà no cau a la trampa, no?
Bueno, també han expulsat amb un d'ells o dos, i jo què sé, és com tot. El que està clar és que si venim a jugar un partit de futbol, venim a jugar un partit de futbol. Si venim aquí a veure qui és més pícaro i qui és més llest, i aquí perdrem sempre, perquè nanos de 19 anys tenim les de perdre, però jo penso que no es pot justificar segons quines actituds dintre del camp. El partit no anava com perquè acabés així. Ha anat acabat així perquè ha hagut qui ha provocat aquesta situació. Jo ho tinc claríssim. Independentment del que ha fet el Javi, estigui millor o pitjor, independentment de que el Carlos hagi pecat de perdillo, tot això està molt bé, però jo quan plantejo els partits no estic diguent-li, no li estic fotent el dit a l'ull amb el Carlos perquè no s'encengui. No, no, no és futbol això, jo això no ho entreno, no sé com fer-ho, no, ni idea. Aviam, doncs aquí, clar, a sobre et trobes un àrbitre com el d'avui, que pobre home, doncs, ha vingut aquí a contemplar perquè no s'ha pogut ni imposar-se ni... Pues al final, clar...
La sensació és que l'àrbitre Manel en cap moment ha tingut una actitud positiva, no?
Bueno, l'àrbitre estava més preocupat de les seves coses, de les seves tonteries al final del partit, i diu que sortia a dir-li que no veia el que estava passant, que no te'n dones compte la que estàs liant, vull dir, tranquil, pita al final, a més, passaven 4 minuts de l'hora, què estàs buscant? Què busques aquí? Partit que està acabat, pita al final i s'ha acabat, doncs pues no, el tio encara volia continuar, és que... Però ja et dic, és igual, el problema no és aquest, el problema és que, com deia el Toni, hem perdut dos jugadors importants la setmana que ve i, bueno, i tindrem que suplir-los uns altres, no? Que no passa res, però sincerament, els meus jugadors poden tenir part de culpa, però també t'haig de dir que a mi l'actitud d'alguns jugadors no m'ha agradat. No m'ha agradat perquè no, per mi no és... I després tots som amics i tots podem anar a fer una cervesa, però no es pot... Segons què no es pot fer? Jo, per molt que vulguin, jo no puc justificar que un jugador surti al camp, i més un jugador que ja sap de què va, això. Anem a jugar a futbol, home, anem a passar-s'ho bé, anem a divertir-nos, que aquí ningú es guanya la vida, ningú viu d'això... Si per un partit així hem de sortir amb aquestes tretes i amb aquestes partimanyes, doncs jo sempre perdré, perquè jo amb els nanos que tinc les de perdre. Ja ho sé que tinc les de perdre. Però és que jo, la veritat, no em plantejo quan faig un equip. Si un nano és jove i és poca... i té poca experiència, és que això no em preocupa. A mi em preocupa que jugui a futbol. I si resulta que el Carlos, que és el millor jugador de futbol que hi ha al camp, és un noi que ha d'anar expulsat perquè ve un tio i l'insulta o li fots una altra pitjada i el provoca, doncs... A mi em sembla fatal, jo que et digui. A mi si el Carlos anés per darrere i fotés un cop de puny amunt sense vindre a cuento, seria el primer que no podríem tindre a l'equip, però és que la situació... És una mica la situació que es va viure al camp del Ribas amb el Carlos. El Carlos va topar amb el jugador que realment li va a provocar-lo perquè l'expulsin. I clar, i això... A mi si tu estàs al camp i t'estan punxant, t'estan insultant... Ha hagut un moment que els quatre defenses de la penya jove anaven darrere del Carlos, insultant-lo. El pobre nanos tenia que anar de banda a banda per treure-se'ls de sobre. No em sembla correcte. Aviam, a mi, sincerament, pot... va més a l'altre futbol, el que tu vulguis, però això no... Això en una categoria més sèria no passa.
Bueno, Manel, la setmana que ve arriba el primer dels quatre partits seguits a casa. Tanqueu la primera volta amb el Bas i Espirall.
Sí, bueno, partit a partit. Ara anem a Paiquet i pensarem en l'altre, no? Mm. Et dic, jo el meu equip, jo estic molt tranquil, jo vull jugar a l'equip. Penso que anem millorant amb aspectes importants. Avui s'ha vist l'equip molt seriós, sense fissures, que és una mica les ganes que tenia jo de veure aquest equip, amb situacions límit, en què ens posin... Avui jugàvem contra un bon equip, aviam. Hem jugat contra un dels millors equips de la categoria en quant a el que és joc de futbol. Bueno, doncs s'ha de tenir en compte, vull dir, no crec que l'equip hagi desmerescut en cap moment, i és més, jo penso que si algú avui tenia l'oportunitat d'emportar-se el partit eren nosaltres, perquè hi ha ocasions de gol, jo no n'hi he vist cap, no recordo ara, però pràcticament no han arribat, no? I nosaltres, poc o molt, pues, anàvem arribant, anàvem tenint les nostres, anàvem tenint el nostre perill i es veien en qualsevol moment. I ja et dic, l'ha tingut el Rubén, llàstima que se li ha escapat el control i era la sentència.
Bé, doncs el calendari que li espera ara als Sitges, exigent, exigent. Base Espirall per tancar la primera volta, Riudevitlles per obrir la segona, derbi amb el Sobrense, déu-n'hi-do, Toni.
Sí, sí.
I Ribes.
I Ribes.
Són
i
quatre
Ribes.
Partits que jugarà de forma consecutiva aquí al Municipal d'Iguadols. Tres com a local i un com a visitant. El derbi amb el Sobrense en aquest cas l'afrontarà com a visitant, però evidentment jugant a Iguadols. Per això són quatre.
Sí, per això.
Perquè clar, li dius a la gent, el Sitges ara té quatre partits a casa. I dius, què? Quatre partits? Sí, sí, sí.
Clar.
Doncs és així.
Sí, sí, no, el calendari no és fàcil. El que passa que jo el Sitges no el veig malament. Jo ho veig bé. A mi el Sitges ahir me va agradar molt. Jo penso que aquest Sitges doncs, ha millorat i de cara a aquests partits...
Sí, en aquest que deia Manel, no? De saber patir en determinats moments, sí. en no partir-se les línies, en jugar tots juntets, en el concepte defensiu també aplicar-ho cada cop millor.
Sí, sí, sí.
Sabem que és un equip que ofensivament sempre marca gols.
Sí, sí, per això té bons jugadors. Ahir va tenir la base de Quique. Quique és un jugador doncs, que sí que va sortir el Gorka i el va fer molt bé, no? Però Quique és un jugador d'aquells que en qualsevol moment doncs, te pot fer un tratge, no? En qualsevol moment una jugada te la pot clavar, no? I clar, i no comptar amb aquest jugador, doncs clar, això fa molt, no? A favor de que el Sitges la va faltar quelcom més, no? Però a mi l'equip me va agradar, i tot i que li falta per jugar difícils partits, jo crec que aquest Sitges ha millorat molt, i a partir d'ara veurem un altre Sitges, això segur.
I sensacions... contràries a les que podem tenir del Sobrense, Toni. A la tarda, Sobrense 0, les Roquetes 3, ja dèiem divendres, i parlant amb el Sergio Izquierdo, que jo recordo que tu li deies que aquest equip presentava millors números fora que no pas a casa, ahir es va confirmar una miqueta, i també es va confirmar que el propi Sergio Izquierdo ens deia, no?, que havia recuperat jugadors importants i que bé, ara esperaven tenir oferir un millor paper.
Sí, sí.
A veure, una altra cosa és el que li passa al Sobrense. El Sobrense ha encaixat amb la d'ahir 9 derrotes, és un rèdit important en aquest sentit, i el que dèiem al principi del programa és un Sobrense anímicament molt, 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 molt tocat.
És que tenen en compte una cosa, de 9 partits, 8 perduts, és molt. El partit del Capellades doncs, li va fer més mal que bé, perquè tu perds aquest partit i comença a aixecar l'alarma, no? Com va guanyar, no va passar res, no? I jo penso que el Sobrense està molt tocat i es té que canviar, sobretot aquesta dinàmica, alguna cosa es té que fer...
Sí, la qüestió, la pregunta és com es canvia la dinàmica, no? Evidentment, ara ho escoltaran, l'Andrés Saez deia que ell tenia la solució o que creia que tenia la solució. Quina és? Jo ho desconec, no? Evidentment, però si ell la té i la sap transmetre...
Doncs, la posi a la pràctica
perfecte,
ja.
Perfecte, però ens va agradar el Sobrense a la primera part, va fer una primera part molt, molt correcta, molt notable.
Sí, l'ataca al gol,
sí, sí.
Perquè de fet va ser una errada d'un jugador doncs, que és molt regulat tots els partits.
Sí, sí, va ser una
mala sort. Va tenir mala sort.
Un refús que li surt malament al Candel i...
Li queda la pilota molta allà a Codro, i Codro no perdona.
No perdona, és un jugador que allà davant, a la que té,
la clava,
l'enxufa.
Sí, 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 sí. Per això que...
La segona ja canvia el panorama.
Sí.
La Roqueta es comença a creure que pot treure un resultat important d'aquí d'Aiguadols i el Sobrense.
Sí, sí. Va passar tot el contrari. Sí, sí. La Roqueta és un
esperava equip... una reacció del Sobrense.
Sí, sí, és que va passar tot el contrari. La Roqueta és un equip doncs, que te juga molt bé la primera part, però a la segona part cau bastant, no? I es nota moltíssim, no? I en canvi, en aquest cas, doncs va ser el Sobrense que va caure i les Roquetes van anar a més i a més, i fins i tot, et dic, un 3-0, però van tenir ocasions per fer més d'un gol més.
Codro va fer el 0-2 i ja la part final va fer el 0-3, cosa que ja feia inviable que el Sobrense pogués tenir qualsevol reacció. No vam veure el Sobrense, repeteixo una vegada més, amb capacitat de reacció.
No.
És allò que no li veu símptomes
no.
de millora.
No, no. Tot el contrari. Veiem que se podia agravar.
Un intentava ser positiu i pensava, home, l'any passat la Roqueta aquí es va posar 0-2 i el Sobrense va acabar guanyant aquell partit 3-2.
Sí, però que aquell sí, sí.
era un altre
Sobrense.
Era un altre Sobrense, evidentment.
No havia perdut, no havia sumat 8 derrotes,
sí, sí, evidentment,
pràcticament
estem parlant de dues temporades diferents, no?
Però... la dinàmica era una altra i clar, això l'equip ho nota molt i l'està notant moltíssim. Alguna cosa té que canviar perquè no és normal que el Sobrense perdi el partit que va perdre a Torrelles, no és normal que el Sobrense perdi a casa amb l'Espirall, no és normal que vingui el Riba sí. i te faci un quadre, un tratge com t'ho va fer sobretot a la primera part. Tot això no és normal, té símptomes que es tenen que arreglar, símptomes que es tenen que polir i símptomes, jo no sé quin serà el canvi, jo sí que te dic una cosa, vull dir que el que sigui, que arribi aviat perquè si no malament
En acabar el maig parlàvem amb Andrés Sáez, entrenador del Sobrense, evidentment un Andrés molt més preocupat que en anteriors converses i que
va trigar en
sí.
arribar
sí, va trigar. Bé, una miqueta va que la imatge que et quedes també del partit és una miqueta aquest desànim, no? De l'equip, dels jugadors. Molts jugadors es van quedar damunt el camp, alguns sí. asseguts a la banqueta, el míster ja no hi era, ja havia marxat. I bé, esperant, al final vam poder conversar amb l'Andrés i les impressions que ens posava al damunt de la taula eren aquestes.
Partido un poquito igualado y por cuatro fallos he decidido. Pero bueno, tampoco tengo mucho más que decir, porque es que... ya te digo, nos han marcado por algunos fallos puntuales que hemos tenido y ya está. Partido vida o muerte por lo que pasa.
Es un Sobrense de más a menos. El equipo ha empezado bien, ha tenido sus ocasiones en la primera mitad y en la segunda prácticamente muy poquita cosa, muy poco rédito.
Pues sí, la verdad que ya llevamos bastante tiempo con este tema, pero bueno, un equipo que a lo mejor anímicamente a la mínima que tiene un gol en contra o un resultado que parece demasiado difícil, pues se viene un poquito abajo. Poco puedes hacer, ¿eh?
Estamos hablando, por tanto, de un tema de coco.
Seguramente será de... Ya has visto cómo son los otros equipos, ¿no? No es superior la Unión al Sobrense, bueno, de nada, pero anímicamente, pues a lo mejor resisten más el tema de la presión o no se vienen a lo mejor tan abajo o saben manejar mejor un poco los partidos así, ¿no? Con 0-1 y salen más enchufados, al Sobrense le cuesta más. Y a la que te meten el segundo, pues ya cuesta mucho ya. La pendiente se hace más.
Te veo especialmente preocupado hoy.
Hombre.
Quizá más hoy que otros días.
Sí, hoy más que nunca. Bueno, pero es que, a ver, diga, hay momentos en los que ves soluciones y otros pues...
¿Las ves?
Sí, pero te lo voy a decir.
Bueno, sí. Si tú las tienes claras, es importante.
Sí, a ver, yo me imagino las que son, pero bueno, ya veremos a ver.
Ahora quizás, si tú tienes las soluciones, cabe transmitirlas al equipo.
Sí. Espero que las entiendan, a ver. Que piensen que juegan en el Sobrense. Y está muy cerca del descenso. Y los que están en el campo son ellos. Igual que los del otro equipo son jugadores como ellos. Digo, es que, claro, si puedo hablar otra vez del tema, pero bueno, es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Parece que dominas la primera parte y luego el otro equipo parece que aprieta más y te gana ese puntito de intensidad del partido que se mete y tú no. Bueno, está bien que sea un problema anímico. Habrá un momento que tienes que pegar el puñetazo en la mesa y dices, bueno, qué anímico. No sé, son esas cosas que van en la mentalidad de cada uno.
¿Cómo se cambia la dinámica de 9 partidos, 8 derrotas?
No sé. Cada uno tendrá su respuesta a esa pregunta. Yo ahora mismo no lo sé.
O sea, tendrías que cambiar todo el equipo.
Eso no es fútbol.
Te pregunto.
No. A ver, no te voy a responder. Así, claro, a saber lo que me puede pasar por la cabeza ahora. Supongo que cualquiera que esté viendo el Sobrense dirá, bueno, pues 9 partidos, 8 derrotas, yo haría esto. Otra persona, yo haría esto. Yo no pondría aquel, yo te haría aquel. Entrenadores somos todos. Tú seguro que vas por la grada y dirás, ¿cuántos? 50 personas, 50 entrenadores. yo tendré las mías. Haces pruebas, intentas cambiar por aquí, por allá, crees que lo tienes, no lo tienes, pruebas otra cosa. Son tantas cosas. El día a día de entrenar y partidos y, bueno, jornada.
La pregunta ahora sería, ¿el entrenador y el equipo se ven capacitados para tirar esto adelante?
Ahora mismo, recién terminado el partido, no decimos, no digo nada.
Ahora quizás no, mañana o pasado mañana, puede ser sí.
Con más tranquilidad, claro. Ahora uno se va a su casa y calma. Es un partido muy importante, este de tu rellén. Entonces los tienes perdidos y ya... Bueno, vamos a ver qué pasa.
Me imagino que es muy complicado ahora, pero cuando está acabando el partido, muchas cosas te pasan por la cabeza, ¿no?
Sí, muchas.
Y no buenas, precisamente.
Cuando uno pierde nunca piensa cosas buenas. Ya cuando estás en el partido y te estás metido ahí, ves que pierdes, ya las piensas, imagínate al acabar. Pero esto es el fútbol, es así. Tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿eh? Esto es así. Nada, se ha perdido y bueno, o sea, habrá que salir de esto.
Los entrenadores siempre vais al partido a partido y es lógico, ¿no? Tenéis que trabajar por semanas, no por calendarios o por meses. Pero al Sugrense ahora le viene un calendario, lo decíamos el otro día, que tanto al Sitges como al Sugrense, ya que hablamos de los dos equipos de aquí, tenéis ahora un calendario de 4 o 5 partidos muy exigentes. En vuestro caso, ahora vais a Vilafranca, después repetís fuera de casa en Campo de la Anoia, tenéis al derbi aquí con el Sitges. Hace su vida.
Al final, después de ver tanto partido, me parece que ya hasta cualquier partido ya es... Ya ni rachas, ni que te vengan seguidos el otro, ni el tal. Cualquier equipo te puede... Sugrense tiene que pensar en sí mismo, porque si piensa mucho en los demás, Sugrense tiene que pensar en sí, en a ver qué está pasando para esta racha, porque ya no es una racha. Una racha es otra cosa. Una racha son 3 partidos, 4, 9, es otra cosa ya. Vamos a ver qué... Con tranquil·litat esta setmana, a veure què passa.
Doncs a veure què passa al llarg de la setmana, però bé, com han escoltat el to d'Andrés Sáez, era de preocupació, no sé si dir extrema, però en qualsevol cas de preocupació evident per aquesta trajectòria de l'equip, per aquestes 9 derrotes i perquè, ell ho ha dit, l'equip ara es troba molt més a prop del descens que no pas de les posicions més còmodes, per dir-ho d'alguna manera. I l'altra cara de la moneda, evidentment, la de Sergio Izquierdo, entrenador de les Roquetes, evidentment molt satisfet per aquests 3 punts, per haver sumat, i perquè ell doncs reflexionava el que ja ens va avançar el divendres. L'equip ara és més bloc, gràcies sobretot a que, evidentment, ha recuperat jugadors.
Sí, bueno, es también lo que te comentaba. Ahora entramos en la dinámica que ya tenemos al equipo. Casi al completo, tenemos aún 2 lesionados, que son titulares, son de la, bueno, de los que contamos siempre con ellos, pero ya empezamos a tener casi a todo el mundo recuperado y ya empezamos a tener una dinámica buena. Que ya tocaba, ahora que esperamos que en casa no sea la agonía esa de que nos vemos obligados a ganar en casa y cometemos fallos y, bueno, goles tontos, la verdad. Pero bueno, ya yo creo que hoy se ha visto también de que ya empezamos a coger un poco de buen juego y... Bueno, ya visto, hemos ganado hoy, ya nos tocaba también, ¿eh?
Uh-huh. Y además de una forma bastante clara. Tanto es así que el Sugrense en la segunda mitad prácticamente no ha tenido ocasiones.
Sí, yo los he visto que han bajado un poco el ritmo. También los cambios. Bueno, Jordi, que estaba en medio campo, estaba tocando muchísimo balón. El cambio, no es que no lo haya entendido, pero. No, me ha alegrado un poco porque, bueno, sé que ahora mismo está llevando un poco el juego del campo. Está moviendo balón una banda y otra. Han quitado, han puesto a Josu, supongo que más porque va muy bien de cabeza. Pero a partir de ahí se ha visto que se ha bajado un poco, mucho, bueno, poco. Yo he visto que ha bajado bastante más el ritmo. De hecho, yo he hecho los 5 cambios de gol y he visto ya que no llegaban. Bueno, vamos a seguir. Nosotros hemos seguido nuestra dinámica también, la de jugar con 3 defensas, 5 hombres en medio campo y 2 puntas hasta el final. Uh-huh.
Y os he demostrado también que David, que Codro, es fundamental para vosotros, ¿eh?
Sí, bueno, yo tengo, no de referente, porque es uno más del equipo, pero bueno, es un...
Lo es.
Que tiene gol, y la verdad es que lo bueno que tiene es que cada vez que llega a portería, no perdona, no, él llega a portería y marca, y eso es lo bueno que tiene.
Lo que gana este jugador cuando juega adelante, ¿eh? Curiosamente, sí. Tú lo decías, si puede ser, el domingo jugará adelante y hará su faena, y lo ha hecho, ¿eh? Sí que también ha encontrado espacios, ¿eh? Porque el Sobrense, yo creo que en defensa hoy no está muy fino, ¿eh?
No, y jugaban con dos centrales que estaban fijando mucho a los delanteros. Lo que pasa es que, bueno, yo en el primer momento, cuando he visto que jugaban con dos centrales, yo he intentado jugar mucho a un delantero a banda para que él entrara mucho más de segunda línea, que de hecho lo hemos conseguido, entrar de segunda línea con él, que jugaba de medio centro, que no jugaba ni de media punta esta semana, jugaba de medio centro, dejarle espacios para que él entrara. Y de hecho, bueno, Sobrense ha ido más a por el delantero, que yo he fijado los delanteros muy a las bandas para que él pudiera entrar a segunda línea. Y bueno, de hecho es lo que te digo, él las posiciones que son del centro del campo, o sea, medio centro, central o incluso en punta, siempre da buenos resultados.
Sabías muy bien cómo jugar hoy, ¿eh?
Sí, bueno, ya te digo, conocía al Andrés, sabía más o menos cómo podía jugar y cómo podía ir el partido. Y bueno, eso nos ha ido bien a nosotros, que ya también nos tocaba, de verdad, que ya yo estoy muy contento porque ya nos tocaba, de verdad, que saliera un poco, que tenemos mala suerte siempre. Y bueno, el árbitro hoy también ha sido un poco, yo he visto cosas que, bueno, no han estado bien, ni para una parte ni para la otra, tampoco. No le voy a echar la culpa de que hayamos ganado por el árbitro, porque ni mucho menos, ha sido 3-0, que ha sido claro, pero bueno. Ahí estamos.
Sergio, ¿qué significa la victoria más allá de los tres puntos, que son muy importantes para vosotros? ¿Os ha de permitir esta victoria un poco de estabilizaros y de pensar en manteneros un poco en una zona más tranquila?
Lo que buscamos, o lo que yo quiero ahora buscar en este momento, es buscar la estabilidad del equipo. O sea, moralmente, que cojamos moral, que la gente se crea que hay buen equipo, porque lo hay, y que no caigamos en errores tontos, que ese es el problema que nos está llevando. Aparte de lo que te comentaba al principio de las lesiones, que caemos a veces en errores tontos, que esta semana ya los hemos intentado corregir y ya no hemos caído en jugar según qué pones atrás, que aún nos ha pasado alguna vez, y buscar más las referencias, las puntas, en media punta, no buscar los fallos que tenemos. Pero claro, primero buscar la dinámica. De hecho, tenemos tres puntos más, no salimos del descenso, seguimos como estamos, a un punto de salir del descenso que estamos ahora, que es el Torreón, que también ha perdido. Pero claro, buscar ahora que la plantilla se lo crea, que es lo que hace falta.
Domingo otro derbi, ¿eh? Y esta vez con el Rivas. Y un partido fundamental para vosotros, ¿eh?
Sí, también. A ver, yo ya les he dicho a ellos que tampoco... En principio ya, o sea, se hablará del partido, como se habla de todos los partidos, pero bueno, el Rivas será esta semana. Hasta esta semana no se habla del Rivas. Y bueno, lo que vamos a buscar es intentar sacar algo positivo. A nosotros con un empate, para mí sería positivo un empate en casa contra el Rivas. Intentaremos, como siempre, ganar los partidos, pero no, ahora mismo no estamos luchando contra el Rivas y no es un partido en el que sea fundamental. No ganar, fundamental es ganar todos los partidos, pero en este vamos a intentar jugar, seguir la línea que estamos, que no se lesione nadie, y la semana que viene Rivas y la siguiente empezamos la segunda vuelta.
Bé, doncs eren les valoracions que feia Sergio Izquierdo i que ens marquen ja amb el punt i final del programa d'aquest vespre, molt centrat, evidentment, amb tot el que va passant ahir, en referència a la 29a edició de la mitja marató de Sitges i la primera cursa de 10 quilòmetres de futbol. En continuarem parlant, Toni, dimecres a la tertúlia. Per tant, merci.
Molt bé.
Que vagi molt bé, bona nit. I a vostès, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornem amb més esports, com dèiem, dimecres a partir de les 4. El Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Adéu-siau.